Bé, bona tarda a tothom. Anem a donar inici al ple sessió plenari de l'Ajuntament, sent avui dijous, dia 20 d'agost de 2015, sent les 19 hores. Abans de començar, si us plau, us voldria comentar que ja els hi arribarà, evidentment, la convocatòria, però que pel dia 31 d'agost, a la 1:15 del migdia, hi haurà convocada una sessió extraordinària del plenari per escollir la composició de les meses electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya, que hi ha el dia 27 de setembre. Llavors, si donem inici a l'ordre del dia, el punt número 1 és l'aprovació, si s'escau, de l'acte de la sessió anterior. Senyora Encarna Ramírez, per favor. Senyor Rafael Luna.
Simplement per dues qüestions, vull dir, seria la pàgina 31, que no s'entén molt bé quan vaig estar i fer menció al tema referim-me a la senyora Encarna, volia dir simplement que va votar que sí perquè no es podia fer votació separada. Això és el que jo volia dir, res més. I a la pàgina 33, eso es lo que decimos que es insignificante, es una interrogació perquè era una pregunta. Gràcies.
Molt bé, el vot serà... Si hi ha aquestes modificacions, el vot...
Perdó, senyor alcalde, jo tinc una qüestió que fer.
Sí, el vot serà, perdó, si el...
Que es facin aquestes modificacions, cap problema, senyor.
D'acord.
Si no, sí, una qüestió de precisió. Quan van votar les indemnitzacions, els càrrecs electes i sous de l'Ajuntament, el sou del senyor alcalde es va estipular en 30.000 euros, dedicació parcial 70%. Això serà durant tota la legislatura, independentment...
El propi acord de l'acte, a la proposta d'acord, a l'apartat on diu 70% de dedicació i retribució 30.000 euros, hi ha un asterisc que a sota hi diu que la percepció del senyor Virgili es fixarà en 25.000 euros bruts anuals mentre compatibilitzi el càrrec d'alcalde amb el de president del Consell Comarcal.
És a dir, sense el contrari, se poden entendre que cobrarà 30.000 euros, 70% de dedicació, quan no sigui president del Consell Comarcal.
Correcte.
Sí, de tota manera, no té res, no té a veure amb la dedicació, sinó amb la base reguladora. O sigui, no vol dir que ara estigui al 70% i d'aquí dos anys estiguin al 75 o al 65. La dedicació, evidentment, sempre serà la que sigui. Només té efectes en quant a la base reguladora.
Sí, senyor alcalde, em sembla molt bé, però bueno, estàvem parlant d'això, estàvem parlant de dedicació exclusiva, senyor alcalde, no del 70%. I una altra qüestió, senyora secretària, és sobre el tema de les funcions de la Comissió Informativa Especial d'Empleo i Benestar Social i Transparència que van crear. Me volia que informessi si a l'acord de creació aquesta comissió té alguna funció de decisió, gestió o execució sobre la borsa de treball d'aquest municipi.
Les funcions de la comissió estan descrites a l'apartat primer de la part resolutiva. La pregunta era, concretament?
Si aquesta comissió especial informativa té alguna funció de decisió, execució o gestió sobre la borsa de treball d'aquest ajuntament.
En aquest cas no ens podem separar de la literalitat de l'acord, que és el que es va votar. Si després hem d'analitzar a quins efectes pot tenir, li recomanaria si vol demanar un informe.
Bueno, però jo em refereixo en quant a la literalitat del que està escrit.
Sí, dintre la literalitat no hi és.
No hi és.
La paraula borsa de treball no surt, però no vol dir que no se'n pugui desprendre.
Gràcies.
Molt bé.
Molt bé, senyor Bellinto, el seu vot serà?
Sí, aquestes aclaracions a favor.
A favor. Molt bé, senyor Rigor.
A favor.
A favor. Senyor Rivela,
a favor.
Doncs bé, s'aprova aquest punt per unanimitat. Passem en quant als assumptes sobre els que cal adoptar resolució. En el punt número 2, tenim l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Roda de Barà.
S'ha de sotmetre a votació.
Perdona? Ah, sí, perdó. Sí, han canviat aquesta legislatura, perdó. El vot ha de ser individual amb alçada, per tant, els vots per al punt primer.
Gràcies.
Molt bé. Bé, doncs, aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Roda de Barà relativa a la desafectació de diverses finques urbanes edificades destinades a la vialitat. Senyora secretària, ens diu el dictamen.
En aquest Ajuntament s'està tramitant l'aprovació de la modificació puntual del Pla General relativa a la desafectació de diverses finques urbanes edificades destinades a vialitat al carrer Montjuïc. Atès que, d'acord amb l'article 85 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, l'acord d'aprovació inicial i el projecte de modificació del Pla s'han sotmès a informació pública durant el termini d'un mes mitjançant les corresponents publicacions al Butlletí Oficial de la Província, al Diari de Tarragona, a la pàgina web i a l'ETAULER, i s'ha presentat una al·legació en data 10 de juny de 2015, atès que s'ha donat audiència als propietaris de les finques afectades del carrer Montjuïc números 36, 38 i 40 i que no han presentat al·legacions. S'han demanat els informes preceptius a les administracions, en aquest cas únicament a l'ACA, que el dia que es va votar el dictamen no s'havia rebut, però ara ja forma part de l'expedient, es va rebre favorablement el dia 18 d'agost. També s'ha fet un informe tècnic que resol l'al·legació formulada i per tot això es proposava a la comissió informativa el següent acord. Primer, aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Roda de Barà relativa a la desafectació de diverses finques urbanes edificades destinades a vialitat al carrer Montjuïc. I segon, sotmetre aquesta modificació puntual a la consideració dels serveis territorials d'urbanisme a Tarragona amb la tramesa de l'expedient administratiu tramitat. 3 exemplars del projecte i còpia en suport informàtic instant la seva aprovació definitiva. Es va sotmetre a votació la proposta i va resultar dictaminada favorablement amb els vots del representant del grup municipal de Convergència i Unió, Ciutadans i Iniciativa i amb la reserva de vot del representant dels grups municipals del Partit Socialista i el Partit Popular Units per Roda.
Molt bé, senyora Encarna Ramírez, explicació de vot.
Sí, buenas tardes. Como decía la señora secretaria hace un momento, la comisión informativa se informó. La pregunta que yo hice si los vecinos estaban de acuerdo, se me contestó de que sí. Se había comentado con ellos, por lo tanto, igual que la comisión informativa, mi voto será favorable.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Luna, explicació de vot. Ah, senyor Joan Enric.
Sí, el nostre vot serà favorable, ja que es tracta de donar compliment doncs, a les finques afectades i realment és un tema que ja l'hem debatut i que realment no ho creiem correcte. Per tant, doncs, el vot a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto.
Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. En principi, nosaltres, encara que sigui una modificació puntual, teòricament, perquè el pla del casc antic diu que s'ha de conservar el casc antic, jo crec que han de tenir en compte també els serveis que donem no només als veïns que estan afectats per aquesta finca, sinó als veïns d'aquest carrer. Hi ha dificultats d'accessos als mitjans públics, als vehicles públics entre l'ambulància i que afecten només les finques afectades sinó al carrer, a l'accés sencer del carrer. És un carrer que té més de 50 metres. La solució que ens va donar aquí els tècnics en principi és que l'ambulància o el cotxe de bomberos o del protecció civil que tingués que accedir a les finques tingués que anar marxa enrere reculant, jo no sé si compleix el codi de circulació perquè jo crec que més de 50 metres marxa enrere no es pot anar. Jo crec que han de tindre en compte no només als titulars de la finca afectada, que evidentment s'han de tindre en compte, sinó la resta dels veïns que estan en aquest carrer i en aquest moment estan perdent serveis. Jo no sé si quan van fer les edificacions o quan van decidir residir allí van tindre en compte que aquest ajuntament tenia ja fet un pla de gènere urbanístic on se contemplava que aquesta casa era destinada a vialitat, era concretament una plaça. Jo crec que també tinc uns drets allà adquirits que s'havia de respectar. Però sobretot perquè entenem que és una pèrdua de seguretat i de serveis en cas d'emergència, en cas d'una malaltia, als veïns d'aquesta finca i colindants, en aquest cas el nostre vot serà l'abstenció.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Ibor.
A favor.
A favor. Senyor Rojuela.
A favor.
Molt bé, doncs fem la votació nominal ara, sisplau. A favor de la proposta. Molt bé. Abstencions. Molt bé. Queda doncs aprovat per majoria. Passem al número 3, que és l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Roda de Barà relativa a l'intercanvi d'ubicació del sòl destinat a zona verda i equipament docent en els àmbits del sector de la Banà i el Francasset, respectivament. Senyora secretària, sisplau.
En aquest Ajuntament s'està tramitant l'aprovació de la modificació puntual del Pla General relativa a l'intercanvi d'ubicació de sòl destinat a zona verda i equipament docent en els àmbits dels sectors l'Avenar i el Francasset, respectivament. Atès que, d'acord amb l'article 85.4 del text refós de la Llei d'Urbanisme, l'acord d'aprovació i el projecte de modificació del Pla s'han sotmès a informació pública durant el termini d'un mes en les corresponents publicacions, al Butlletí Oficial de la Província, al Diari de Tarragona, a la pàgina web i a la tauler, atès que s'han demanat també els informes preceptius, en aquest cas a Carreteres, que faltava també el dia del dictamen, a dia d'avui està també a l'expedient, va arribar el 18 d'agost, a l'informe i és en sentit favorable, després tenim l'informe de l'ACA, que també és favorable, i l'informe de la Diputació de Tarragona, que també és favorable. El que es proposa és l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Roda de Barà relativa a l'intercanvi d'ubicació de sòl destinat a la zona verda, a zona verda i equipament docent en els àmbits del sector l'Avenari i el Francasset, respectivament, i sotmetre aquesta modificació puntual a la consideració dels serveis territorials d'urbanisme a Tarragona. Es sotmet a votació la proposta i resulta dictaminada favorablement per unanimitat dels membres que integraven la comissió informativa.
Molt bé, gràcies, senyora secretària. Senyora Carme Ramírez, explicació de vot.
Sí, en la comissió informativa también votamos a favor, puesto que lo importante es que se haga el centro de secundaria y teniendo en cuenta todos los informes favorables de territorio, de carreteras, de LACA y de todo, pensamos que bueno, lo que hace falta es que se haga pronto y el voto será favorable.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Joan Enric Vidal. Explicació de vot.
També serà favorable, tinguent en compte que és un bé agrupar tots els serveis d'ensenyament i també doncs, tinguent en compte que els pares, tant dels alumnes de les dues escoles, dels centres de primària i secundària, estan d'acord tots amb les consultes que s'han fet i per tant creiem que és positiu agrupar-ho tot i no tenir problemes de desplaçament. Per tant, vot favorable.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto. Explicació de vot.
Gràcies, senyor alcalde. Bueno, en principi, nosaltres també estarem votant a favor, així s'ho van informar la comissió informativa, però és un vot també per obligació i per col·laborar en la governabilitat i per donar suport a un equipament que el Roda de Barà necessita. Tant de bo s'hagués fet abans. Hi havia ja adjudicat i inclús citat un projecte d'institut que no sabem encara ben bé per què se va aturar. No anava en aquest lloc, era un altre. I luego que en principi estem llevant d'una zona verda a un lloc del municipi que és precís que tingui zona verda, espai públic, estem saturat de ciment i estem donant espai verd i espai verd i places públiques a un lloc on realment no n'hi ha en aquest moment una densitat constructiva que ens compelgui a votar a aquest tipus de qualificació. No obstant això, tant de bo fos ja. I em pregunto, senyora ministra alcalde, com és possible que no, en eleccions municipals, en plena campanya, ens digués que hi havia un pressupost de la Conselleria d'Educació si encara no tenien qualificat el terreny on anava. Jo no sé com és possible quadrar que la Generalitat en temps de restricció pressupostària doni pressupost a un lloc encara que no està qualificat per l'Ajuntament. Jo crec que va ser una promesa una mica voluntariosa, no?, de tirar cap endavant. No obstant, evidentment, per responsabilitat, votarem a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Ibor.
A favor.
Molt bé. Senyor Rojuela.
Nosaltres també el nostre vot és a favor. Esperem ja amb impaciència doncs, aquest equipament municipal que creiem, igual que la resta de grups, del tot necessari a l'institut. I igual que s'ha dit aquí, l'intercanvi de la ubicació ha estat consensuada amb la majoria dels pares i per tant estem fent els passos doncs, perquè això sigui una realitat.
Moltes gràcies. Jo només comentar que el que té aprovat la Generalitat en els pressupostos és la dotació pressupostària per la construcció de l'institut, no la ubicació. Hi ha 5 milions d'euros i escaig, com ens va bé mostrar la consellera un dia que el senyor Rafael Luna ens va acompanyar a nosaltres amb ella al Parlament de Catalunya, ens vam reunir amb la consellera i està en els pressupostos de la Generalitat una dotació de 5 milions i escaig d'euros. Passem a la votació nominal, si us plau, a favor de la proposta. Bé, s'aprova doncs per unanimitat. Passem al punt número 4, que és l'aprovació definitiva de la desafectació d'una porció de 3.197,29 metres quadrats de la parcel·la d'equipaments ubicada al carrer Hispano-Suïssa d'aquest terme municipal. Senyora secretària, què ens diu el dictamen?
El pla parcial del sector S8, denominat el Franca 7, es va aprovar definitivament el 3 de febrer del 99 i va ser publicat el 23 de desembre del mateix any. Per donar solució a la manca de sòl comercial i redistribuir de forma més equilibrada el sistema d'equipaments del sector, actualment ubicat juntament amb el sòl d'usos terciaris, a la franja més propera a la Nacional 340, l'Ajuntament ha tramitat una modificació puntual del pla parcial del sector S8 relativa al canvi d'ubicació d'una parcel·la d'equipaments i ampliació de l'ús comercial del terme municipal de Roda de Barà, que és l'expedient 14/2014 d'urbanisme, en la que es proposa modificar la qualificació urbanística de parcel·les de titularitat municipal. En concret es proposa, en primer lloc, la qualificació urbanística d'una part d'una illa actualment destinada a equipament per ser destinada a ús comercial i, en segon lloc, la qualificació de parcel·les d'ús residencial per ser destinades a equipament per la promoció de l'habitatge dotacional. Aquesta modificació puntual ha estat objecte de valoració per part de la Comissió d'Urbanisme de Tarragona en acord de 9 de març de 2015, en el que va suspendre l'aprovació definitiva fins a la redacció d'un text refós que incorporés una sèrie de prescripcions, acord del que es desprèn que la modificació proposada no contenia cap vici o defecte que fes impedir la seva aprovació definitiva. L'arquitecte municipal va redactar el corresponent text refós que va ser aprovat per acord de ple de la corporació el 30 d'abril de 2015 i la Comissió Territorial d'Urbanisme va aprovar definitivament el text refós de l'esmentada modificació per acord del dia 21 de maig de 2015. L'aprovació definitiva de la modificació puntual determina que la qualificació urbanística de la porció de terreny objecte del present expedient de desafectació sigui ja la corresponent a l'ús comercial. En data 22 d'abril de 2015 s'ha emès informe de secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per dur a terme la desafectació d'una porció de 3.197,29 metres quadrats integrada per dues parts, la part 1 qualificada com a equipament públic amb una superfície de 2.855,37 metres quadrats i la part 2 qualificada com a viari amb una superfície de 341,92 metres quadrats al carrer Hispano-Suïssa de Roda de Barà, al sector urbà, al Francaset, passant a ser P patrimonial. En data 22 d'abril de 2015, s'ha emès informe dels serveis tècnics descriptiu del bé a desafectar, així com sobre l'oportunitat i la legalitat segons la legislació vigent del destí del bé immoble elegit per aquest Ajuntament. Consta l'expedient, la nota simple acreditativa de la inscripció del citat bé al registre de béns de la propietat número 2 de Vendrell, i tanmateix, en data 21 d'abril de 2015, s'ha emès certificat de secretaria sobre la titularitat municipal del bé. L'acord d'aprovació inicial de la desafectació de terrenys qualificats d'equipament i viari al sector del Francaset ha estat sotmès a informació pública per termini de 20 dies mitjançant publicacions al tauler de dictes de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 116 de 20 de maig. I durant aquest termini no s'ha presentat al·legacions i així consta amb el certificat a l'expedient. La legislació aplicable serà la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya i la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local. Havent vist els antecedents, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable procedint la seva aprovació per majoria absoluta del ple d'aquest Ajuntament. I en virtut dels anteriors antecedents i fonaments de dret es proposa, previ dictamen de la comissió, adopció dels següents acords. Primer, aprovar definitivament la desafectació d'una porció de 3.197,29 metres quadrats integrada per dues parts, la part 1 qualificada com a equipament públic amb una superfície de 2.855,37 metres i la part 2 qualificada com a viari amb una superfície de 341,92 metres quadrats al carrer Hispano-Suïssa, número 9, de Roda de Barà, sector urbà al Francaset, que passarà a ser bé patrimonial propietat de l'Ajuntament. Segon, facultar el senyor alcalde perquè subscrigui els documents que resultin necessaris en execució dels presents acords per dur a terme la segregació i agrupació parcel·lària de les porcions de terreny desafectades. Tercer, traslladar aquest expedient al registre de la propietat als efectes d'inscripció de la finca resultant de la segregació i agrupació de les porcions de terreny desafectades i de la seva nova qualificació urbanística de sòl comercial. Quart, realitzar l'acte de recepció formal del bé immoble que ha estat desafectat de conformitat amb l'article 8.3 del Reglament de Béns de les Entitats Locals. Es va sotmetre a votació la proposta i va resultar dictaminada favorablement amb els vots a favor dels representants dels grups municipals de Convergència i Unió, Ciutadans, Iniciativa per Catalunya els Verds, Esquerra Unida, Alternativa i Entesa, i amb la reserva de vot del representant del Partit Socialista i del Partit Popular Units per Roda.
Molt bé, moltes gràcies, senyor secretari. Senyora Encarna Revilla, explicació de vot.
El voto será favorable, igual que comentamos en la comisión informativa, ya que ha pasado la el dictamen anterior pasaba esa porción de tierra, de terreno, a la edificación del distrito de la ESO en la Venad. Y ahora se queda una parte de bien patrimonial y otra parte de equipamientos, ¿no? Si no he entendido mal.
Bueno, existia una part d'equipament. Això és el que ja està aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme. El que ha partit és que una part d'equipament s'ha qualificat amb una modificació de planejament com a ús comercial i, per tant, no té sentit que continuï sent un bé demanial afectat d'un ús o un servei públic i, per tant, es procedeix a l'expedient de desafectació d'aquest bé, que és el que ara s'aprova. Se l'aprova inicialment, s'ha fet informació pública, no hi ha hagut al·legacions i es proposa l'aprovació amb caràcter definitiu de la desafectació de la parcel·la perquè deixi de ser afectada a ús o servei públic.
Vale, aclarado. De tota forma, el vot serà favorable.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rafael Luna. Explicació del vot.
Moltes gràcies, senyor alcalde. El nostre grup no té cap problema en absolut de que realment se reagrupi el que és tota una zona comercial on correspon. Nosaltres no votarem que no, però ens abstindrem perquè, esclar, ens agradaria saber i tindre la informació si és que hi ha una demanda real de zona comercial o si hi ha alguna empresa o hi ha alguna gran superfície que estigui interessada a poder establir-se. Per tant, el fer un canvi que un centre cultural en una zona tan important com és el Fran Casset, en el futur, quan se pugui desenvolupar, que la zona cultural vagi marginada, el que és a la part de dalt, al costat on està el depòsit d'aigua, perquè tots ens entenéssim, doncs la veritat és que nosaltres el vot favorable aquí ens costa donar-lo. Le torno a dir que ens sembla molt bé que el pla urbanístic general contempli de que la zona comercial estigui tota integrada, però sí que voldríem saber si hi ha alguna empresa o gran superfície que estigui interessada a poder establir-se perquè es pugui fer aquest canvi, simplement. Per tant, el nostre vot serà una abstenció.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto. Explicació de vot.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, nosaltres, en principi, ja no estem gaire a favor de que per segon cop una qualificació en aquella zona del Fran Casset o prop del Fran Casset que estigui qualificada com a bé públic, equipaments dotacionals d'ús públic, la tornem a requalificar una altra vegada i aquesta vegada ja no només per a com a zona verda, sinó com a ús comercial. Jo crec que és una zona que està ja realment saturada d'ús comercial. Jo me vaig preguntar al senyor arquitecte municipal si hi havia alguna referència, em va dir que sí, que hi havia una gran superfície, una milla superfície en principi interessada. Jo crec que, atenent també que ja tenim 3 milles superfícies ahí comercials, jo crec que ja és prou, i atenent també que tenim aquí un comerç local que hem de defensar. Jo crec que estem multiplicant l'oferta comercial i no estem tenint en compte el comerç local. En principi, canviar, encara que hi hagi una transmutació per uns terrenys, unes pastilles dalt al costat del depòsit de l'aigua, en principi per a un dotacional de vivienda, no sabem això quan se farà, se durà a terme. No? En principi, canviar una qualificació del plan urbanístic d'equipaments públics per un d'ús comercial, en principi nosaltres no hi som d'acord. I menys quan va ser per una gran superfície que repercutirà negativament en el comerç local. Nosaltres en aquest sentit votarem en contra.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Ibor. Ciutadans.
Votarem a favor.
Gràcies, senyor Royuela.
El nostre vot igualment serà a favor, donat que aquesta ja és la fase final d'un expedient que ha portat bastanta feina. És la desafecció ja únicament d'aquesta parcel·la i per tant entenem que serà beneficiós pel poble, per la zona comercial, per la zona, si es pot generar ocupació amb això, doncs molt millor, i per tant ho aprovem amb el vot favorable nostre.
Molt, moltes gràcies. Doncs passem a la votació nominal, si us plau. Vots a favor de la proposta. Abstencions. Vots en contra. Gràcies, s'aprova doncs per majoria. En el punt cinquè tenim l'aprovació definitiva dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2014. Senyor secretari, sisplau.
Finalitzat l'exercici pressupostari de 2014, cal elaborar el compte general de l'entitat local, que ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i els annexos. Ha de ser elaborat per la intervenció i la presidència l'ha de retre abans del 15 de maig de l'actual exercici. Els estats i comptes anuals de l'exercici de 2014 s'han sotmès a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n'ha emès un dictamen aprovador en data 20 de maig de 2015. Exposat el compte general al públic al Butlletí Oficial de la Província número 141 de 18 de juny de 2015 pel període reglamentari, no s'han formulat reclamacions, observacions o al·legacions al respecte. Cal tenir presents els articles 208 a 212 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la instrucció de comptabilitat per l'administració local i altres disposicions concordants en relació a la tramitació del contingut d'aquest compte general. La proposta d'acord és, primer, aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l'exercici 2014 integrats pels següents documents comptables: el balanç de situació, el compte de resultat econòmic patrimonial, la liquidació del pressupost i la memòria. I en segon lloc, aprovar definitivament la documentació complementària següent: les actes d'arqueig de les existències a caixa a fi d'exercici de la pròpia entitat, les notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos a favor de l'entitat local o de l'organisme autònom a final d'exercici i agrupats per nom o raó social de l'entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris, s'aporta l'oportú estat de conciliació, autoritzat per l'interventor o òrgan de l'entitat local que tingui atribuïda aquesta a la funció de comptabilitat. I també els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació. En tercer lloc, retre els esmentats comptes de la corporació esdevinguts com a resultat de l'exercici econòmic 2014 a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal, d'acord amb el que determinen els articles mencionats en la part expositiva. Es va sotmetre a votació la proposta i va resultar dictaminada favorablement amb els vots del representant del grup municipal de Convergència i Unió i Ciutadans, amb l'abstenció de la representant del grup municipal d'Iniciativa i la reserva del vot dels representants dels grups municipals del Partit Socialista i Partit Popular Units per Roda.
Moltes gràcies, senyor secretari. Senyora Encarna Ramírez, explicació de vot.
No, ara. Bien, nosotros Iniciativa de Esquerra Unida nos abstendremos en este punto porque no somos partícipes de las cuentas del año 2014 ni de anteriores. Por lo tanto, hemos tenido la documentación con 48 horas de antelación, como está previsto en la ley, pero son muchos documentos para poderlo estudiar en tan poco tiempo para mí, ya que estoy sola en el grupo. Por lo tanto, nosotros nos reservamos el derecho de poder denunciar o criticar públicamente en caso que haya alguna anomalía, y por lo tanto ahora nos abstenemos, pero que quede constancia de que si vemos alguna anomalía en el transcurso de la legislatura lo podremos denunciar o publicar públicamente. Gracias.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Joan Enric Vidal.
Nosaltres farem abstenció, tot i que en principi amb l'antiga legislatura doncs el regidor, el senyor Eduardo, va votar que sí, però realment no tenim res en contra amb aquests comptes perquè ens falta una mica d'informació, tot i que es va entregar, però pensem que és difícil aprovar unes comptes quan no disposem de l'inventari d'immobles valorat posat al dia, no? Per tant, no ens tinguem en compte això, res a dir, però en principi doncs farem una abstenció, tinguem en compte, repetint, que som partidaris de que es faci un inventari a fons dels immobles i llavors sí que les comptes serien més clares. Gràcies i fem abstenció.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto, sisplau, explicació de vot.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, en principi, quan se va constituir aquest ajuntament, jo vaig demanar, i així se'm va facilitar per la senyora secretària, l'inventari de béns patrimonials, i la meva sorpresa va ser quan no n'hi havia un inventari de béns patrimonials. El balanç de situació de qualsevol entitat i està no pot ser menys, parteix de que l'actiu fixe estigui valorat correctament, i per dos motius fonamentals. Primer, per saber correctament quina és la imatge fidel comptablement d'aquest ajuntament a nivell patrimonial, a nivell econòmic, de l'actiu immobilitzat, i en segon cas per a dotar correctament les amortitzacions, que per tant també té que veure en el compte d'explotació, perquè és una dotació que s'ha de fer de gastos i con el qual també pot implicar que no sigui massa correcte el saldo final resultant, no? Per tant, donada aquesta circumstància que és un tema molt important, jo prego al senyor alcalde que doti els recursos suficients a la Secretaria d'Intervenció d'aquest Ajuntament per a posar al dia l'inventari de béns patrimonials, i adonat que des del 2007 se va fer un inventari en principi privat, però que no es va aprovar, no sabem per què, per aquest plenari, i que es fique, perquè s'ha de posar al dia i s'ha de mantindre al dia. quan se fan les amortitzacions, quan se fa el manteniment, quan se fan les millores, això comptablement ha de quedar registrat per a mantenir el dia a dia el nostre inventari d'ens patrimonials. Per aquest cas, no podrem votar a favor, evident, tampoc votarem en contra, i la nostra postura serà l'abstenció a l'espera que aquest tema se millori.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Llavors, Ciutadans.
Bien, como ya hicimos en la aprobación provisional, votando a favor, en la aprobación definitiva nuevamente vamos a votar a favor.
Bueno, muchas gracias, señor Rubiela.
El nuestro voto también será a favor. Estamos muy satisfechos del trabajo que ha hecho de intervención en estos comptes. Estamos satisfechos con los números que nos han resultado y, por tanto, el nuestro voto es a favor.
Muy bien, muchas gracias. Pasamos al voto nominal.
Una precisió, senyor Calde, sí. Gràcies. No discutim en cap moment la professionalitat i el saber fer dels funcionaris i funcionàries. Nosaltres també estem molt satisfets de la feina que fa, els comptes estan molt ben presentats i jo, el que he vist, immaculats. El problema és que falten recursos, és a dir, no és problema que siguin bé o malament, el problema és que s'han de fer aquest inventari patrimonial. Molt xau.
Jo no he dit que discutíssim res al respecte, senzillament he dit que estàvem satisfets i que votàvem a favor.
Molt bé, doncs passem a la votació nominal. Vots a favor de la proposta. Molt bé. Abstencions. Molt bé, doncs s'aprova per majoria. Passem al punt setè, que és la moció presentada pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa en contra de la llei.
No, les festes locals.
Hosti, perdó, fixació de les festes locals, perdó. Senyora secretària.
Un cop publicada l'ordre de festes laborals per l'any 2016, la Conselleria d'Empresa i Ocupació inicia la preparació de l'ordre de festes locals a Catalunya per l'any 2016. D'acord amb l'article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors, de les 14 festes laborals anuals, dues tindran caràcter local i seran fixades per ordre del conseller a proposta dels municipis respectius d'acord amb el decret 177 del 80. L'acord de l'Ajuntament ha de ser adoptat pel ple, tal com estableix l'article 46 del Reial Decret 2001 del 83. Per tot això, i tenint en compte les festes que se celebren en el nostre municipi, es proposa al ple, previ dictamen de la comissió, l'adopció del següent acord. Primer, fixar per l'any 2016 com a festes locals del municipi de Roda de Barà les següents: el dimecres 24 d'agost de 2016 i el dimecres 7 de desembre de 2016. I, en segon lloc, comunicar aquest acord al Departament d'Empresa i Ocupació. Ha sotmet a votació la proposta i va resultar dictaminada favorablement per unanimitat dels membres de la comissió informativa.
Moltes gràcies, senyora secretària. Ara sí, senyora Encarna, explicació de vot. Molt bé, senyor
Joan Enric Vidal. A favor, a favor.
Vinga. Senyor Benito.
Sí, sí, a favor.
Senyor Ibor.
A favor.
Senyor Rayuela.
A favor.
Molt bé, doncs fem la votació nominal, sisplau. Vots a favor de la proposta. Bé, doncs s'aprova per unanimitat. Ara sí, passem al número 7, moció presentada pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa contra la llei 4/2015 de 30 de març de protecció de la seguretat ciutadana. Senyora secretària, sisplau.
Més de 20 anys després de l'aprovació de la llei de seguretat ciutadana 1/92, que va tombar en gran part del seu articulat el Tribunal Constitucional, el govern del PP ha sancionat una nova llei que ve a substituir la llei del 92. Un text redactat en paral·lel a la reforma del Codi Penal, també de marcat caràcter restrictiu en drets, i que ve a compensar l'eliminació de la majoria de les infraccions penals tipificades com a faltes que amb la nova llei de seguretat ciutadana passarien a considerar-se infraccions administratives de caràcter molt greu, greu o lleu. La discrecionalitat que atorga a l'administració a l'hora d'establir sancions, l'elevada quantia de les mateixes, que en el cas de les infraccions molt greus podrien arribar als 600.000 euros, i la fixació en la regulació de conductes habituals en les protestes ciutadanes, defineixen aquesta llei com la llei de la por o la llei mordassa. S'habilita, per tant, un procediment administratiu que legalitza la criminalització i persecució de les mobilitzacions i crea un instrument governamental per impossibilitar drets democràtics bàsics com la llibertat d'expressió i de manifestació que recull la nostra Carta Magna com a drets fonamentals. la norma tipifica noves figures sancionables, considerant que els escarnis, a diferència de l'opinió del president del Suprem, Gonzalo Moliner, que va declarar que no és possible dir a priori si un escarni és o no legal, les concentracions davant el Congrés i el Senat o l'escalada de façanes oficials, com va ocórrer amb el Palau de les Corts. Sanciona l'ús de caputxes en manifestacions, faculta a la policia a establir zones de seguretat en perímetres urbans i habilita les forces i cossos de seguretat a retirar de forma expeditiva vehicles que taponen una via pública, en cas que els concentrats desobeeixin l'ordre dels antiavalots de buidar la zona. No es citen expressament, però tot indica que apunta a impedir tractorades, marxes de taxistes o de camioners. Aquesta breu descripció d'algunes conductes que seran regulades per aquesta llei ens indica que aquesta llei mordassa torna a situar la seguretat ciutadana en l'òrbita del vell concepte d'ordre públic, molt allunyat de la concepció democràtica i constitucional de la seguretat. I no únicament té aquesta opinió Esquerra Unida, sinó que és el propi Consell d'Europa, institució encarregada de vetllar pel respecte als drets humans i en el continent, qui ja va qualificar el projecte de llei altament problemàtica. Nils Musisniecks, el seu responsable de drets humans, dubta que aquestes restriccions siguin necessàries en una societat democràtica i creu que s'hauria de vetllar per la seguretat, sense interferir massa en la llibertat de reunió i de manifestació. Una altra llei més, per tant, que suposa una clara reculada social, un anacronisme constitucional, un concepte d'ordre públic passat de moda i un clar atemptat contra els drets i llibertats democràtics, que són encotillats en procediments sancionadors que pretenen impedir la protesta, la crítica i la demostració cívica del desacord polític. La democràcia és expressió i la seguretat ciutadana protecció de llibertats públiques, no retallades de les mateixes. El delicte es combat de forma integral, amb educació, amb la promoció d'una vida digna, amb la eliminació de les diferències socials, amb bones polítiques de reinserció i amb unes institucions que treballen en la prevenció, no en el càstig. En conclusió, aquesta llei reiterativa regula conductes que ja tipificava el Codi Penal i crea un nou estat policial, controlador i limitador de llibertats públiques, és inadmissible en un entorn europeu democràtic. Per tot això es proposa l'adopció dels següents acords. Primer, instar els grups parlamentaris i el govern de la nació perquè deroguin la llei orgànica 4/2015 de 13 de març de protecció de la seguretat ciutadana. Segon, sol·licitem un debat consensuat entre totes les forces polítiques per l'elaboració d'un text que reguli la matèria de seguretat ciutadana, incloent el debat així mateix la reforma de la llei 2/86 de forces i cossos de seguretat de l'Estat, superada i obsoleta en molts dels seus aspectes, així com la llei orgànica general penitenciària. Tot això amb l'objectiu de reformar amb caràcter integral tots aquells aspectes relacionats amb la seguretat, que haurà de conformar un ampli ventall social enfocat no únicament des de les tradicions, des dels tradicionals, perdó, aspectes reactius, sinó i fonamentalment preventius, enfocant l'anàlisi del delicte i la seva contenció com un problema social que abasta variables socioeconòmiques i que requereix un ampli treball de caràcter transversal. Tercer, exigim la dimissió del ministre de l'Interior, impulsor de la present llei, els postulats de la qual són clarament preconstitucionals i són inconcebibles en una democràcia, així com per la seva reiterada disposició de conculcar els drets humans, a tenor de la disposició de legalització de les devolucions en calent a la frontera de Ceuta i Melilla, contraris a la normativa internacional i que tracten de manera immoral i inhumana a nombrosos éssers humans a les nostres fronteres que solament desitgen una vida millor. Quart, donar trasllat de l'acord de govern al govern de la nació a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats. Es sotmet a votació la proposta, que resulta dictaminada favorablement amb els vots dels representants municipals, dels grups municipals de Convergència i Unió, Ciutadans, Partit Socialista, Iniciativa Catalunya els Verds i amb la reserva de vot del representant del grup municipal Partit Popular Units per Roda.
Molt bé, moltes gràcies, senyora secretària. Senyora Encarna Ramírez, explicació de vot.
Sí. A ver, esta moción la presentamos iniciativa Esquerra Unida, pienso que no hay que dar más vuelta, ya la ha leído la señora secretaria, pero es una ley que después de 20 años, cuando hubo la ley de la patada a la puerta, en el 92, que hizo dimitir al ministro del Interior de aquella legislatura, después de 20 años tenemos una nueva ley ciudadana, la ley Mordaza, la que nos prohíbe libertad de expresión, de libertad de movilización, y que es posible que pueda ir persona a la cárcel o sancionada con 600.000 euros por ejemplo, impedir que haya un desahucio o por manifestarse en defensa de la sanidad, del enseñamiento, de la vivienda, etcétera. Por lo tanto, iniciativa Esquerra Unida proponemos esta moción y pedimos que se derogue la ley. Decíamos que se retire, pero bueno, que se derogue en la modificación que hicimos en la comisión informativa, que se derogue la ley y que se traslade al gobierno, bueno, al Parlamento de Cataluña y al Gobierno de la Nación. En todo caso, que también pedimos la dimisión del ministro del Interior. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
El voto será favorable, claro.
Señor Rafael Luna.
Muchísimas gracias. La verdad es que yo pienso, señora Ramírez, que este pleno es para otras cosas. El Congreso de los Diputados está para debatir esta moción que usted ha presentado y se ha presentado, y es donde corresponde, evidentemente. Yo creo que aquí lo que corresponde es llevar propuestas, iniciativas que tengan que ver con el pueblo. Porque si no, imagínese usted, nosotros podemos presentar el próximo pleno tres mociones, que no sé qué harán ustedes a la hora de votar. Una, que se respeten los derechos humanos en Venezuela. Otra, sí, no le haga ninguna risa, que es...
Sisplau, públic.
Que se respeten los derechos humanos en Cuba o que se respeten los derechos humanos en Corea del Norte. Por cierto, países que están gobernados por dirigentes que piensan igual que ustedes. Pues iniciaremos este camino de hacerlo y lo veremos, lo que es un Estado policial, y lo que no es un Estado policial no es una ley que emana de la voluntad soberana del pueblo español, que por mayoría en el Congreso de los Diputados ha votado a favor. Usted ha puesto unos ejemplos. Yo le puedo poner solamente uno. Y con él basta. Mire, esta ley viene a paliar temas como el asesinato de Cuenca de hace pocos días. Viene a paliar situaciones como esta. Por lo tanto, yo, evidentemente, una ley que ha sido consensuada con el Poder Judicial, que ha sido consensuada con Fiscalía y que ha sido consensuada con un montón de entidades, que algunas se habrán acogido, otras no, pero es una ley que viene a paliar esos problemas que existen. Y vuelvo a decir, ya gustaría gobiernos de los que ustedes gobiernan, como Corea del Norte, como Venezuela o como Cuba, que tuvieran y respetaran estos mismos derechos. Por lo tanto, nosotros votaremos que no, y me reitero, si esto tiene que empezar a ser el Congreso de los Diputados porque no hay más creatividad en cuestiones propias del municipio, pues nosotros, no se preocupe, que aquellas genéricas que presente el partido en todos los municipios, en todos los consejos comarcales, nosotros lo haremos. Y esto se convertirá en el Congreso de los Diputados o el Parlamento de Cataluña.
Muy bien, muchas gracias. Si acaso después hacemos primero, y después tiene el turno de réplica. Señor Benedicto, sisplau, explicació de vot.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, en principi dic que la llei de seguretat ciutadana, mal llamada seguretat ciutadana, jo diria que és més aviat la llei del palo al exercici democràtic dels drets constitucionals, lo que propicia és que aquí també s'aplique. O sigui, jo no entenc el senyor portaveu del Grup Popular, sembla que Rodan no forma part d'aquest país, aquí la llei Mordassa s'aplica, esperem que no s'apliqui en la contundència que està aplicant en altres llocs, però s'aplica, per tant, podem manifestar-nos. És a dir, no estem fent aquí de Congrés de Diputats. El que es traslladem als òrgans competents, que és el govern i el Congrés dels Diputats, perquè, evidentment, deroguen la llei. Una llei que ha servit només per assustar, per a privar de la voluntat de que els ciutadans poguéssim exercir els nostres drets de manifestació, de reunió, sense por a que ens clavin una multa. I diria que ha servit de poc. Home, ha servit de poc. Pues no, ha servit para que la senyora Esperanza Aguirre surti de Rositas. Una senyora que va agafar la van agafar aturada equivocadament o erròniament en una zona reservada als bus, i va sortir allí escopetellada, segons diu la policia, va arramplar contra un agent urbà, va tirar la moto en terra i va fugir. Bueno, això ha servit d'esta llei per a aquesta senyora surti de Rositas. Per què? Perquè ha agafat la derogació de l'anterior llei, en esta nova, i s'ha trobat en el forat en blanc i s'ha aprofitat. I per què servirà? Pues perquè la gent que se manifeste pacíficament davant d'un òrgan quan no estigui reunit legislatiu, pues estigui somesa a un pal de multa. Yo creo que en principio no es una buena técnica. Paréis que es despenalizar, es decir, una cosa que va a ser una falta, un delicte menos lleu, pasa a ser una infracció administrativa. Però la veritat és que ja tenim col·lapsats prou els tribunals contenciosos com per amunt dotar-los ara de molta més feina, que és el recurs a aquestes multes. Per això nosaltres votarem a favor de la proposta que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya en defensa dels drets constitucionals de tots, incloïts, senyor Luna, els veïns de Roda, perquè també s'aplica la llei. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ibor. Explicació de vot.
Ciutadans va votar a favor, però sí que està d'acord amb les declaracions del senyor Luna. Este no és el òrgan adequat per llevar a cabo este tipus de planteaments. Per això estan les Cortes Generals, per això està el Parlament. Y si entramos en una dinámica de presentar mociones, podríamos llamar generalistas, pues no haríamos otra cosa más que darle mucho trabajo al Pleno y pobres resultados. Por tanto, en esta ocasión nosotros vamos a votar a favor, pero sí vamos a pedir que en la medida de lo posible este tipo de mociones no tengamos que debatirlas en el Pleno del Consistorio Municipal de Roda.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rolluela.
El nostre vot serà favorable a la moció. Tanmateix pensem, com aquí s'ha exposat abastament, que no és una llei doncs, molt encertada. La tècnica que s'ha emprat, aquí s'ha parlat de molt consens amb entitats, però pel que nosaltres sabem s'ha basat en la majoria absoluta que té el Partit Popular, com en el seu dia es va fer fa 20 anys enrere amb la majoria absoluta que tenia el Partit Socialista, i es van fer lleis doncs, en aquell moment que per pal·liar situacions dels que estaven governant creien que les podien pal·liar d'alguna manera o altra. Generalment coses que no els hi són còmodes. Aquí s'ha parlat de manifestacions, doncs, per exemple, amb el tema dels desaucis, amb el tema d'estrangeria, per pal·liar tot aquest tipus de situacions doncs, que hi ha una forta demanda social de no només de que s'arreglin aquestes coses, sinó de poder participar i expressar-se, doncs s'han fet aquest tipus de lleis que el que pretenen doncs, una mica és això, posar por i parar a la gent doncs, que pugui sortir al carrer a expressar-se com vulgui. El tema de portar aquestes mocions al ple, doncs bé, jo vinc insistint en el tema de la Junta de Portaveus. La Junta de Portaveus està per informar o per assessorar, vam quedar a l'alcalde sobre les mocions que volíem que passessin al ple. Poder, si fem aquesta criba allà, doncs no ens trobarem amb aquestes situacions i allà debatrem quines són les mocions que volem que arribin aquí perquè el contingut sigui més adient al nostre ple, al nostre municipi o a la nostra dinàmica que haguem establert. De totes maneres, el nostre vot serà favorable a la moció en contra d'aquesta llei.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Encarna Ramírez. El torn de paraula.
Sí. A veure, jo entiendo que el senyor Luna, representant del PP, està en contra d'aquesta llei perquè l'han votat per majoria. Una llei que diu que aquí no ens afecta, que ja afecta en general. Jo penso que desahucios, niños que no pueden comer, que no pueden ir al colegio, que no pueden ir a las universidades por la matrícula. Vamos, nos afecta a Roda. Una cosa, igual podemos hacer otras mociones más cortas, pero no con menos contenido político, si es que ese es el trabajo. Si lo que nos cuesta es trabajar, porque no hay falta de propuestas. Estamos empezando la legislatura, esperarse que pase un tiempo, que parece que Iniciativa de Esquerra Unida no tengan propuestas, ya lo iréis viendo. Lo que pasa es que esta considero que es importante y es urgente porque hace poco que se ha aprobado y queremos que se derogue, que dimita y bueno, y que tengamos los derechos de libertad de expresión todos, incluido la gente de Roda.
Bueno, muchas gracias, señor Luna. ¿Una réplica?
No tengo cap ánimo de entrar en el debate porque corresponde a un otro lloc. Simplemente se me había olvidado una cosa, señor alcalde. Jo crec que el Partit Socialista, si la moció que s'hagués presentat hagués estat la inicial, no hagués tingut el comportament que ara ha tingut. Vostè sabe molt bé, Sara Míguez,
que esa moción que usted presentó, había una primera parte que la dedicaba usted en exclusiva al señor Corcuera. Usted, para buscar la complicidad del Partido Socialista, ¿qué hace? La mutila, la elimina para buscarse compañeros de viaje. Escuche, en la reunión que tuvimos de la comisión informativa hice leer a la secretaria la modificación. No pienso que tengo que volver otra vez al recurso de lo que es la fe pública que en este momento puede dar la secretaria, y es así. No quiero discutirlo, simplemente que si esto se va a iniciar así, empezaremos a llevar mociones de la independencia, de todo lo que queramos, de banderas, de todo lo que queramos, las pondremos aquí y pasaremos el tiempo hablando cuestiones que corresponden en otros lugares. Ya le digo, usted me ha hecho una invitación formal, quizás la haremos, sobre el tema de países que están gobernando, que son comunistas, igual que ustedes, como es Corea del Norte, como es Cuba y como es Venezuela. ¿Por qué? Porque también afecta al municipio. Aquí viven venezolanos, cubanos y otras personas que han tenido que salir de sus países porque son verdaderas dictaduras.
Bé, moltes gràcies, senyora Encarna. Si vol afegir alguna cosa de nou, si no, jo el que els demanaria és que si és per, no és per refegir des de nou, ho deixem aquí, si ja vol refegir alguna cosa de nou, no? Senyor Benedicto, com ha al·ludit?
Bueno, jo, evidentment, van transaccionar d'alguna manera la moció que va presentar Izquierda Unida i Iniciativa per Catalunya, el Verds, sense més, va ser públicament, va ser la comissió, jo agraeixo. El tema no és la llei Corcuera de fa 92, a la que jo tampoc estava d'acord, el tema és la llei que estarà en vigor, no? I això és en este desacord que manifestem dient, sobretot, que nosaltres també som ciutadans d'aquest país i ens podem sentir afectats aquí, o quan anem a Tarragona, o quan anem a Barcelona. Ens podem sentir afectats. I després també dic que, evidentment, la Junta de Portaveus no ha de ser una junta de censura prèvia, que impossibilite que una moció presentada legalment del tema que sigui substanciós i que este municipi, consistori, pues, tingui necessitat de manifestar a través dels seus representants la seva opinió, pues, pugui fer-ho. Jo no crec que s'hagi de convertir un òrgan d'assessoria del senyor alcalde en una junta de censura prèvia, ni crec que el senyor alcalde tingui que fer-se valdre de lo que resulti en la votació de la Junta de Portaveus per a aquell que té les competències dir si un tema entra o no. A part, jo crec que té obligació legal d'una moció presentada en temps i forma d'incorporar al ple. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem a la votació nominal, si us plau, a favor de la proposta. D'acord, en contra de la proposta. Moltes gràcies. S'aprova doncs per majoria. Passem al número, a l'apartat 8è, que és la moció presentada pel grup municipal del Partit de Socialistes de Catalunya per la creació d'una comissió especial que tingui per objecte la redacció del reglament orgànic municipal i del reglament de participació ciutadana. Senyora secretària, si us plau.
Pel que fa a la proposta del ROM, la llei reguladora de les bases de règim local, norma en la qual es contenen les determinacions de caràcter bàsic del nostre règim jurídic, i el decret legislatiu 2/2003, pel que s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, han donat contingut precís al dret a l'autonomia que l'article 137 de la Constitució reconeix als municipis, pel que fa a l'àmbit de les nostres competències, en fixar, com va assenyalar el Tribunal Constitucional en la sentència 214 del 89, una sèrie de directrius que el legislador sectorial forçosament ha de tenir en compte en l'assignació de competències i en reconèixer als municipis, entre altres entitats locals de caràcter territorial, la potestat d'autoorganització com a potestat reglamentària i específica, l'exponent màxim de la qual el constitueix la possibilitat d'aprovar un reglament orgànic municipal, les determinacions del qual, dintre del marc de la legislació bàsica i de la legislació local de Catalunya, preval en virtut del principi de competència respecte de les normes reglamentàries estatals o autonòmiques que en aquesta matèria s'haguessin promulgat o poguessin promulgar-se en el futur, donant-se així primacia a l'interès local, quan a l'organització interna i refereix respecte de l'interès autonòmic o l'interès estatal. Ateses les modificacions legislatives operades per la legislació de règim local dels últims anys, com a conseqüència del que s'ha denominat en àmbits jurídics i polítics el pacte local, que va culminar amb l'aprovació de la llei 11 del 99, que modificava la llei de bases de règim local, la llei 8 del 99, que modificava la llei orgànica del règim electoral general, la llei orgànica 9 del 99, que modificava la llei reguladora del dret de reunió, la llei 10 del 99, que modificava la llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana, i la llei orgànica 7 del 99, que modificava la llei orgànica del Tribunal Constitucional, donant-se així una satisfacció parcial a les legítimes aspiracions del conjunt dels municipis. A aquestes reformes legislatives hem de sumar les produïdes amb posterioritat mitjançant les lleis 55 del 99, 12 del 2000, 24 del 2001 i 57 de 2003 de modernització del govern local. Aquestes circumstàncies, unides a la ferma convicció que els reglaments orgànics, respectant el bloc de constitucionalitat, no han de quedar relegats únicament a precisar la legislació de règim local, estatal i autonòmica, ja que, en ser potestat reglamentària inherent a l'autonomia local, que la Constitució garanteix i està, per tant, implícita a l'article 137 d'aquesta, com ha entès el Tribunal Suprem en la seva sentència de 27 de març del 85, es reconeix als municipis un marc propi per a regular, dins del marc de la llei, les peculiaritats del seu règim d'organització i de funcionament. És el que ha portat a aquest grup municipal proposar al ple corporatiu aquesta moció, que és la proposta de creació d'un nou instrument organitzatiu que doni resposta al model municipal que, al nostre judici, està configurat pel nostre sistema constitucional, en base no solament al principi d'autonomia local constitucionalment garantit, sinó també al principi de subsidiarietat reconegut per la Carta Europea d'Autonomia Local. Volem que d'aquesta comissió surti una proposta de reglament orgànic municipal que abordi la regulació de la peculiar organització municipal mitjançant l'establiment d'aspectes tan decisius com els principis inspiradors de l'activitat municipal, les normes sobre constitució, vigència i finalització del mandat corporatiu, l'organització municipal de caràcter necessari i de caràcter complementari, el règim de funcionament i el règim jurídic dels seus òrgans i l'estatut dels membres de la corporació. I es regula d'una manera específica la informació i participació ciutadana i les normes particulars de procediment administratiu, així com la manera en què s'ha d'aplicar en aquest Ajuntament, en base als principis d'objectivitat, transparència, celeritat i eficàcia que han de presidir l'actuació municipal, amb l'objecte d'establir els canals necessaris per facilitar la participació de tots els ciutadans i ciutadanes en els assumptes públics municipals i aconseguir així una societat participativa, conscient i responsable dels assumptes que els afectin, com a autèntics titulars dels drets que se'n deriven, dels que aquest Ajuntament n'és únicament el gestor. Pel que fa al reglament de transparència i participació ciutadana, amb la voluntat de fomentar la participació ciutadana en tots aquells aspectes que afecten la vida veïnal de Roda de Berà, vist que la legislació vigent la Constitució, l'Estatut d'Autonomia, la Llei Reguladora de Bases Locals, vist que la participació ciutadana en l'àmbit municipal ha de ser regulada pel que fa als seus àmbits i procediments mitjançant la redacció i aprovació d'un reglament municipal de participació ciutadana, a més, el grup municipal socialista manifesta el seu compromís de treballar conjuntament per al desplegament d'un model de govern obert a l'Ajuntament de Roda de Berà, és a dir, un govern basat en els principis de transparència, la participació pública i la col·laboració amb la ciutadania, entitats, empreses, organitzacions i altres administracions, amb la voluntat de contribuir a crear un clima social que ajudi a recuperar la confiança de les institucions públiques. Per tot això, aquest grup municipal, de conformitat amb la legislació aplicable, així com els informes perceptius jurídics que pertoquin, proposa que, previ dictamen de la corresponent comissió, s'adaptin als següents acords. Primer, aprovar la creació d'una comissió informativa de caràcter especial denominada Comissió Especial per l'elaboració del ROM i el Reglament de Participació Ciutadana i Transparència, l'objecte de la qual serà l'elaboració, l'estudi, l'informe i la proposta al ple dels citats reglaments per la seva aprovació. Anexa també un document de proposta de ROM municipal, aquesta proposta. Segon, aquesta comissió tindrà una durada màxima de 6 mesos o el termini per al compliment dels objectius fixats. Tercer, la Comissió Informativa Especial es reunirà quinzenalment els dimarts alterns a les 12 hores del migdia. Quart, la Comissió Informativa Especial estarà integrada per un membre de cada grup municipal que actuarà aplicant el sistema de vot ponderat. Podrà interessar l'assistència en determinades sessions de membres d'entitats que desitgen participar en l'elaboració de l'esmentat reglament de participació ciutadana amb veu i sense vot i n'assumirà la secretaria de la corporació o funcionari en qui delegui. Cinquè, establir un procés d'elaboració del reglament de participació ciutadana amb les següents fases. Primera, En el termini màxim de 15 dies després d'aquest ple, informació pública de l'acord per coneixement entre els veïns i citació a les entitats municipals en un termini de 15 dies per nomenar un representant per formar part de la comissió. Segon, la redacció inicial per part de la comissió del Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament. Tercer, obertura d'un període de debat ciutadà no superior a 3 mesos pel qual es promogui el diagnòstic, l'opinió i les propostes dels veïns. I quart, redacció definitiva que sotmetrà al ple municipal del Reglament de Participació. Sisè, a petició del president podran acudir a la comissió informativa especial altres membres de la corporació o personal del consistori amb veu però sense vot. Setè, per la resta de qüestions no previstes, la comissió s'ajustarà al seu funcionament a les normes previstes al Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals. Vuitè, comunica aquest acord als diferents grups a fi que designin el seu representant i suplent per la comissió segons model normalitzat adjunt i el presentin per escrit a l'Ajuntament en el termini de 5 dies hàbils comptadors des de l'endemà de l'adopció del present acord. Novè, facultar l'alcalde per dictar resolució escrivint els diferents vocals representants del grup municipals a la comissió, un cop aquests hagin estat designats pels respectius grups. I desè, es proposa la presidència d'aquesta comissió en el grup municipal d'Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i Entesa. Es sotmet a votació la proposta i resulta dictaminada desfavorablement amb els vots a favor del Partit Socialista i Iniciativa per Catalunya els Verds, l'abstenció del representant de Ciutadans, el vot en contra del representant de Convergència, dels representants de Convergència i la reserva de vot dels representants del Partit Popular.
Molt bé, moltes gràcies, senyora secretària. Senyora Carme Ramírez, explicació del vot, si us plau.
Sí. Evidentemente que votaré a favor de la propuesta del ROM y del Reglamento de Participación Ciudadana. No porque la propuesta que hay y que nos saldrá, supongo, por los votos que se harán después, no porque la presidencia la propongan que sea Iniciativa por Cataluña Esquerra Unida, sino porque nosotros desde siempre hemos estado defendiendo el ROM y el Reglamento de Participación Ciudadana. No hemos presentado una moción nosotros sobre este tema porque pensábamos que no era necesario, que se podía trabajar. Ya que todos los grupos estábamos de acuerdo antes de la elección en nuestro programa y tal, estábamos todos de acuerdo en hacer un reglamento. De hecho, ya había una propuesta, ya hay una propuesta desde el Gobierno para que así sea, ¿no? No obstante, yo considero que lo que propone el PSC es muy positivo y cuanto antes pongamos a trabajar mejor, porque daremos derecho a los vecinos a que puedan también dar su opinión en estas comisiones. Podemos también hacer lo que yo propondré en su momento, los presupuestos participativos, es decir, que puedan participar los vecinos a la hora de elaborar los presupuestos. No con voto, pero sí con voz. Por lo tanto, mi voto será favorable.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rafael Luna. Explicació del vot, sisplau.
Miri, nosaltres ho votarem a favor. Vull dir, que es pugui crear una comissió específica per poder debatre pues lo que és el ROM, lo que és aquest tema, nosaltres ja ho veiem bé, no? I no tenim cap problema. Com també, si aquest ajuntament acorda que això té que ser a la Junta de Portaveus, pues escoltim també, nosaltres el que volem és que realment se debateixi i s'hi faci. Tampoc no fiquem cap inconvenient de cap classe de que amb aquesta rotació que s'ha fet de l'oposició del president de la Comissió d'Ocupació, el senyor Ibors, de comptes generals, el senyor Benedicto, i els temes dels consells municipals, el nostre grup, que estigui la senyora Encarna, no? Nosaltres no tenim això cap, una qüestió és la que ella pugui defensar assembleària i una altra és la que nosaltres poguéssim defensar. Torno a dir, nosaltres ho votarem a favor, però també que quedi palesa que si no es fa per aquest conducte, que és el que es demana, doncs nosaltres tampoc no tenim cap inconvenient que es pugui fer per la Junta de Portaveus. Però torno a reiterar que si es pot fer aquesta comissió específica, nosaltres seríem partidaris. Que no es fa, el que sí que pregaríem és que per lo menys a la Junta de Portaveus se faci, perquè és important el que es pugui tirar endavant i es pugui realment discutir.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Benedicto, sisplau, explicació del vot.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, és una proposta que presentem nosaltres. Jo crec que el tema és suficientment important. Ho portàvem gairebé tots als programes electorals. El tema del reglament orgànic municipal és una eina estatutària de l'Ajuntament. és necessària per a ser un funcionament orgànic intern. Resoldria coses sobre quina competència, per exemple, pot tenir la Junta de Portaveus, si pot ser una Junta de Sucessió Prèvia o no, i si pot estar capacitada en la seva creació, que també demanarem un informe a la Secretaria General d'aquest municipi, a veure si dins de les seves competències en la creació que van fer l'anterior plenari està elaborar un nou reglament orgànic municipal i un reglament de transparència. Jo crec que en principi no es va crear en aquesta funció i és una comissió que, com se diu la seva creació, és un òrgan consultiu de l'alcalde. Jo no sé si un òrgan consultiu de l'alcalde que assessora és el millor instrument per a fer un reglament orgànic municipal de consens com el que ha de ser. I tampoc se contempla en aquesta creació la proposta que fem nosaltres d'incorporar a membres d'entitats cíviques i associatives a l'elaboració del reglament de participació ciutadana i transparència. Això en la Junta de Portaveus, tal com està creada, jo, senyors, no ho veig possible. Donat que és un tema tan important i que en un acord previ que van firmar els membres de l'oposició estava reflectit que diferents comissions siguessin per a diferents grups de l'oposició, i en això han tingut que agrair també al grup majoritari de Convergència, el senyor alcalde, que s'està dunt a terme esta participació de l'oposició en les comissions, pues enteníem que com a iniciativa va ser una proposta que va incorporar aquest acord, pues sigués el grup d'iniciativa que tingués la presidència. No fem més que donar-li una mica de cos orgànic i funcional. Jo crec que fer la Junta de Portaveus, que en principi, si parlem de cos, és més cara que una comissió especial normal, tot l'increment que van aprovar el grup de Ciutadans i Convergència i Unió, jo no tinc cap problema en renunciar a la meva part d'aquesta comissió que es creia, en este cas concret, per a facilitar que tingui endavant. Jo no veig una Junta de Portaveus, encara, i discuteixo també, en principi tinc dubtes de si se va crear per aquestes temes del ROM i realment de transparència. Jo crec molt més en una comissió que tingui data límit, són 6 mesos o l'aprovació, que s'hi reunisca quincenalment per a poder avançar, que tingui participació de les entitats i associacions de Roda de Barà, és a dir, que sigui oberta, fem el reglament de transparència de Partit Ciutadana ja obrint la casa a les entitats, jo ho veig molt més adient i molt més segur. La Junta de Portaveus, encara l'altre dia l'entén de la primera, i bueno, va ser una reunió que va durar 2 hores i mitja, jo no em veig a partir de les 9:30 començar a parlar de ROM i la manera de transparència, jo no ho veig efectiu. Estan dient que tenen molt d'interès. Home, aquí hi ha l'interès que han tingut sempre palès, és que hi havia en aquesta casa un reglament orgànic municipal i algun grup de majoria absoluta en l'anterior legislatura ho va derogar. Pot ser per a millorar-ho, però que està clar que portem 4 anys aquí que no ho tenim. I jo crec que és un instrument que ha d'obrir l'Ajuntament a la ciutadania, als veïns i veïns de Rodes, i jo crec que la millor manera de fer-ho és posar fil a l'agulla, treballar-hi i convocar-nos tots dos cops al mes per a tirar endavant.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Ibor, si us plau, explicació del vot.
Bueno, nosotros, lógicamente y claramente, estamos también a favor de la redacción de un reglamento de orgánico municipal y de un reglamento de participación ciudadana. La única diferencia es que no creemos conveniente la creación de una comisión especial que tenga que estar dedicada a esto cuando lo podemos definir perfectamente en la Junta de Portavoces. Creemos que la Junta de Portavoces puede trabajar perfectamente estos temas y que no es necesario poner una fecha tope. ¿Por qué 6 meses y por qué no 4 o por qué no 8? Es decir, este es un tema que quedamos en su momento que lo iríamos trabajando, que cada uno aportara las propuestas que tenía de ROM y que a partir de esas propuestas pues iríamos poco a poco desgranando lo más conveniente para diseñar un reglamento orgánico municipal en el que todos estuviéramos de acuerdo. Nada más, nosotros vamos a mantener nuestra abstención.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Royuela. Explicació del vot.
Sí, el nostre vot també serà contrari a la creació d'aquesta comissió i pràcticament farem veure les paraules del el portaveu de Ciutadans, perquè ha tocat les dues claus que jo considero importants, que és el temps, una qüestió de dates, una qüestió de calendari i la qüestió de la Junta de Portaveus. Evidentment tenim la Junta de Portaveus de nova creació, s'està demostrant el que tothom està dient aquí, doncs que ens falta rodar-la i acabar de ficar el traje, acabar de fer, acabar de confeccionar, però en tot cas sí que creiem que és el lloc doncs, per portar aquestes propostes, parlar-les i treballar-les. Sent així, no considerem necessari la creació d'una altra comissió. L'altre tema doncs, era el del temps, el de les dates, el de l'organització del treball. En aquesta proposta de la creació d'aquesta comissió s'ha establert una sèrie de fites, una sèrie de programes en el temps per assolir. Ens espera aquest quatrimestre que ens ve força tasca, tenim problemes organitzatius a dins de l'Ajuntament, tenim els pressupostos, tenim les ordenances, en definitiva crec que tenim tasca suficient com per ficar més càrrega de treball amb la creació d'una comissió i amb el que tot això comporta. I evidentment compartim la importància del ROM i d'un reglament de participació ciutadana. Per aquest fet, des del grup de Convergència i Unió el que hem fet ja ha sigut donar un borrador perquè es vagi estudiant. Tenim constància que en la moció venia un altre borrador per part del Partit dels Socialistes. Per tant, creiem que aquesta és la manera de treballar. Ens anem facilitant tots aquests documents i en anem parlant. A la mesura que anem avançant, van sortint qüestions, doncs les anem debatint, les anem votant, les anem incorporant i al final serà doncs, el ple el que tindrà que aprovar doncs, aquests dos instruments legislatius. Entenem doncs, que estem suficientment dotats per treballar aquest tema i votarem en contra de la moció.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto.
Clar, senyor alcalde, només per fer un par de precisions. Jo crec que sempre l'Ajuntament fa feina, sempre hi haurà ordenances, pressupostos, temes varios, urbanisme, sempre hi haurà temes, sempre hi haurà temes a l'Ajuntament, si aquesta excusa si no és vàlida. Justament, aquesta comissió que nosaltres proposem és per a donar-li d'importància i de rigor i en reunions periòdiques i només per això, per a que tiri cap endavant. I nosaltres sí que ens creiem que el reglament de participació ciutadana i transparència és important perquè proposem que es cregui els òrganos d'aquest Ajuntament per a tirar-la cap endavant. Hi ha gent que diu que ha presentat propostes de reglament i transparència. Jo del grup de Ciutadans encara no he vist res. Jo no sé si alguna vegada ho farà i la presentarà. Jo crec que hi ha poca voluntat política a tirar cap endavant i molta excusa. Jo pregaria que d'aquí 6 mesos encara tinguéssim més que sigui un projecte per entrar al pleno, consensuat en la majoria, per a que ho posin a prova. I lamentar que sembla que el senyor Ibor, portaveu del grup Ciutadans, només vota a favor de les comissions que el presideix. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Ibor, per al·lusions.
Bien, creo que ha quedado clara nuestra posición. Ahora hay un tema. No sé por qué dice usted que solamente votamos a favor de lo que presidimos nosotros. No ha surgido más que un tema y en ese tema ustedes fueron los que hicieron la propuesta. Pero independientemente de eso, nosotros explicamos en su momento el por qué ya queríamos que esto se debatiera en la Junta de Portavoces. No entendemos por qué este empecinamiento en crear una comisión exclusivamente para esto. Ya lo manifestamos de la misma manera que usted sabe, lo trae al Pleno, me parece muy bien, pero usted sabe que nosotros, tanto en la Junta de Portavoces como en las comisiones, manifestamos expresamente que no traeríamos ningún ROM. Que nosotros, a diferencia de otros partidos que están aquí presentes, no tenemos ni la experiencia necesaria, ni quizá, y eso lo reconocemos, la capacidad necesaria para poder hacer ese corta y pega que supongo que muchos de ustedes habrán llevado a cabo para presentar un ROM. Nos parecería un fraude el que nosotros presentáramos un ROM cuando no tenemos esa experiencia municipal ni municipalista que el resto de grupos políticos tienen. Por eso dijimos que nosotros estaríamos dispuestos a escuchar, a ver, a participar en todo lo que ustedes pusieran encima de la mesa. Y, por cierto, usted no nos ha entregado a nosotros ningún ROM, a diferencia de lo que ha hecho otro partido, por ejemplo. no nos ha entregado ningún ROM para que leyéramos qué es lo que quería el Partido Socialista que se llevara. Usted dejó ahí una propuesta y punto y final de la historia. Si lo que usted pretende es que nosotros presentemos una propuesta de ROM, ya le digo desde aquí y en pleno que no vamos a presentar una propuesta de ROM. Y las razones también se las he explicado. Entonces, a partir de ahí, nuestro voto sigue siendo la abstención, porque queremos que esto se debata en la Junta de Portavoces y porque, además, eso era algo que en su momento ya estábamos prácticamente casi todos de acuerdo que en la Junta de Portavoces se podía llevar a cabo.
Molt bé, moltes gràcies. En breus moments, segon torn de rèplica.
Bueno, okay, cada uno con sus capacidades y competencias, ¿no? Recordarle que la señora secretaria, junto a la moción que se presentó, había una copia de la propuesta de debate del reglamento orgánico municipal. Es cuestión de hacerse esta aquí. Sí que está, hay que enviarse los expedientes. Muchas gracias.
Molt bé, moltes gràcies. Passem al bon nominal, si us plau. Vots en contra de la proposta o a favor de la proposta? Comencem a favor, si us plau. Vots a favor de la proposta? Molt bé, 5 vots. Vots en contra de la proposta? Abstencions? D'acord, doncs queda la proposta rebutjada en aquest cas per majoria simple. Bé, passem al punt número 9, que és la moció presentada pel grup municipal dels Populars Unit per Roda per la creació d'un viver d'empresa. Senyora secretària, si us plau.
La tassa d'atur a Roda de Berà a data març de 2015, segons l'índex de l'Observatori d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, és del 24,89%, que són 569 aturats. Mentrestant, a nivell comarcal del Tarragonès, és d'un 18,55, a la província de Tarragona d'un 19,63 i a Catalunya un 16,50. Aquests percentatges situen el nostre municipi per damunt de la resta dels territoris en aturats. Aquest fet és més que rellevant per tindre clar que una de les prioritats que s'han de marcar aquest Ajuntament és la creació de llocs de treball. Vist que els emprenedors de Roda de Berà no tenen cap espai d'accés on desenvolupar les seves inquietuds d'iniciatives empresarials i que ajudarien a la creació de llocs de treball, ja sigui com a autònoms o per compte dels propis emprenedors, tenim present la riquesa que suposa pel municipi, i vist que l'Ajuntament de Roda de Berà pot comptar amb l'espai donant així una resposta a les possibilitats i l'oportunitat de cobrir les necessitats dels emprenedors mitjançant la creació d'un viver d'empreses adreçat als emprenedors, molt especialment als joves, que constaria del següent. Els vivers d'empreses doten d'un entorn d'estabilitat i especial protecció que permet a les empreses recentment creades assolir una situació que possibiliti el seu posterior desenvolupament independent. Suposen el suport necessari per als emprenedors i empreses que inicien el seu camí en la posada en marxa i consolidació dels seus projectes empresarials, amb la finalitat última de promoure el desenvolupament econòmic i la creació d'ocupació estable a Roda de Berà. Les instal·lacions que t'ofereix un viver d'empreses són despatxos adequats per al desenvolupament de les activitats dels emprenedors, mobiliari bàsic, telèfon, fax i xarxa wifi i zones comuns com sales de juntes. Els serveis que s'ofereixen són allotjament als despatxos del viver per a emprenedors, serveis associats a les infraestructures com la coordinació, la seguretat, la neteja, la llum o el manteniment i serveis auxiliars de l'activitat empresarial. Els requisits d'accés, doncs, per tal de tenir accés al viver d'empreses, el projecte empresarial s'ha de desenvolupar a Roda de Berà. Els projectes empresarials han d'estar promoguts per persones o grups de persones que en el termini de 3 mesos presentin justificació d'inici de l'activitat. Cal presentar el pla d'empresa que garanteixi la viabilitat econòmico-financera del projecte i la generació d'ocupació, que estarà avaluat per tècnics municipals i aprovat per l'Ajuntament. Sol·licitem al ple municipal de l'Ajuntament de Roda de Berà els següents acords. Primer, que es prengui l'acord de facilitar i formalitzar la creació d'un viver d'empreses a Roda de Berà en les dependències adients. Segon, crea un espai adequat per al viver d'empreses com podria ser el que ocupava l'associació Aires del Sur, avui tancat. Fàcil de poder adequar despatxos, una sala de reunions i una recepció, sense descartar uns altres espais que podrien reunir les mateixes o millors condicions dins del propi municipi. Tercer, que es publiquin els canals de difusió habituals els requisits d'accés en aquest viver d'empreses. Es sotmet a votació la proposta i resulta dictaminada favorablement amb els vots del partit, dels representants del grup municipal del Partit Socialista i del Partit Popular, l'abstenció dels representants del grup municipal de Convergència i Ciutadans i la reserva de vot de la representant del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya als Verds.
Molt bé, moltes gràcies, senyora secretària. Senyora Encarna Ramírez, explicació de vot, sisplau.
Sí. Yo me reservé el derecho al voto porque entiendo que no puedo ponerme en contra de un dinero de empresas, es una cosa interesante, pero no voy a votar en contra, por eso mismo que acabo de decir, porque me parece muy interesante una propuesta de estas características, pero nosotros tenemos en el programa y defendemos siempre la creación de un centro de formación profesional ligado a empresa, ligado a empleo. Lo hemos defendido siempre y no tiene por qué contradecirse una cosa con la otra, ya lo sé. Pero este tema lo podíamos trabajar en la comisión de empleo que hemos creado y pienso que para eso lo creamos en ese momento. La creación de la comisión informativa de empleo, transparencia y servicios sociales, donde podemos trabajar muy bien este tema. Este y el que yo propongo, yo no en mi grupo, el que proponemos de un centro de formación profesional ligado al empleo, que podía ser muy bien de empleo ligado al turismo, a la informática, al diseño, o sea, y también hay lugares para ello, también en la zona donde está la zona industrial. También se puede hacer ahí un centro de formación profesional donde estuviese ligado todo esto, vivero de empresas, formación profesional y empleo, y trabajarlo en la comisión de empleo. Por lo tanto, mi voto será abstención, no en contra, pero considero que sería mejor trabajarlo en la comisión de empleo.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rafael Luna.
Bueno, el tema penso que ja s'ha fet l'exposició de motius. Això simplement és creació de llocs de treball. Repeteixo, creació de llocs de treball. Per tant, no és un model que ha creat el grup de Populars Units per Roda. És el que s'ha votat fa dos dies aquí mateix, a Torredembarra. Per majoria absoluta de tots els membres. De tots els grups. Per tant, una abstenció que és un comodín a el que pot passar és un no a la creació de llocs de treball. Ho dic així, no, perquè hem de començar a parlar les coses clares. Miri, això és tan flexible com que no diem quan, ni com, ni de quina manera. Simplement diem, hi ha voluntat política per fer-ho, sí o no. Estem d'acord, sí o no. Escolti'm, és que tenim un 24% d'aturats a Roda, per damunt d'un 18% que té la província, per damunt d'un 19% que té la comarca i per damunt d'un 16,5% que té Catalunya. No estem dient ni estem ajustant res, estem dient, escolti'm, hi ha voluntat política, sí o no? Per tant, nosaltres creurem que avui les abstencions que aniran acompanyades del vot que faci l'equip de govern en minoria seran el resultat. I després que ningú l'estranyi quan nosaltres féssim públic que aquí s'està votant en contra de la creació de llocs de treball. Miri, senyora Ramírez, sigo la primera. Encantado, Centro de Formación Profesional, ¿cuándo lo presenta? Le votamos, lo aplaudimos totalmente. Todas las iniciativas que vengan encaminadas a la creación de puestos de trabajo, bienvenidas para el pueblo, bienvenidas para los autónomos, para los jóvenes, para los emprendedores, bienvenidas, sean del color político que sea, es crear puestos de trabajo. Por lo tanto, nosotros, una votación en contra de esta voluntad política, que después, si se vota favorablemente, hará el ayuntamiento lo que crea oportuno. Si lo quiere llevar a la comisión de ocupación para que se haga, pues muy bien hecho, me parece muy bien. Pero no tengamos el comodín de llevarlo a la comisión correspondiente si no existe la voluntad de hacerlo. Porque si no, aquí se votará no. Y vuelvo, insisteixo, si es vota que no, nosaltres direm amb noms i cognoms als grups polítics que s'oposen a la creació de llocs de treball.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto, explicació de vot.
Sí, moltes gràcies. Primer, agrair al públic que està aquí aguantant estoicament i als oients, si m'ho estan sentint. Ja estem, anem acabant, suposo. Vale, primer que res, fer palès que necessitem el reglament local i municipal el més ràpid possible, perquè hi ha una confusió aquí, si esto este estudiat en la comissió o no en la comissió. Senyora Encarna Ramírez, esto es una moció presentada por un grup polític i se debata en el ple. y se le demanda si usted está de acuerdo o no. Luego, si sale que sí, pues ya, o se estipule conveniente, si la alcaldía directamente, el gobierno local, por impulso directamente, se me da perfecto, y si luego remete a la comisión para estudio e informe, pues se remetrá. Pero de aquí, si sale aprobado, la alcaldía, el gobierno de gobierno, ya podrá ficar fil en la agulla. Segon, per a crear, evidentment, llocs de treball, fa falta empreses. O sigui, ho tinguéssim un clar. Ara, voldríem que hi haguessin empreses que siguessin d'autònoms, que siguessin de gent que està a l'atur de llarga durada, o jovens, que s'han de recuperar al mercat laboral, que és un mercat laboral molt precari, també m'ha recordat el senyor Luna, i això també és gràcies a unes polítiques actives o desactives que està fent des del govern de Madrid. I, però bueno, han de ficar, han de generar activitat econòmica. El viver d'empreses han tingut resultats regulars en determinats llocs, però molt positius en uns altres. Per tant, generem activitat econòmica, això sí, guarim, tinguessin cura de que siguin empleos, que generen empleos de qualitat i dignes, no fomentessin la precarietat laboral. Per tant, qualsevol impuls que vingui aquí per a generar activitat econòmica i sigui l'impuls d'una administració pública per a generar llocs de treball, no podem estar a d'esquenes i hem de votar que sí.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Ibor. Explicació de vot, sisplau.
Nosotros vamos a votar abstención. Y vamos a votar abstención porque, como dice la señora Ramírez, esto quizá debería ser una propuesta para llevar a la Comisión de Empleo. Que esta propuesta la decida en su momento el Gobierno, la decidirá en su momento el Gobierno. Señor Luna, usted nos está diciendo que todo el que no apruebe lo que usted dice está negándose a la creación de empleo en Roda de Bará. ¿Esto es así porque usted lo dice o simplemente porque no, si no se crea el vivero de empresas la semana que viene o dentro de un mes ya no hay voluntad política para llevar a cabo esta iniciativa? Claro que hay voluntad política. Claro que desde un principio se dijo que se estaba de acuerdo en la creación de un vivero de empresas. Lo que no se está de acuerdo es en que se presente una moción y automáticamente haya que empezar a trabajar en esa moción y en ese mismo momento. Lo que se está diciendo es, hagamos que funcione una comisión como es la de ocupación y que se lleve ahí. Y ahí, no porque la presida yo, porque mire usted, esto es lo de menos. Si se lleva ahí, ahí escucharemos sus iniciativas, las suyas y las de todos. Y entre todos, a lo mejor somos capaces de crear ese vivero de empresas. Pero no porque no haya voluntad política, porque voluntad política lo hay, y no porque usted diga, el que diga que no a mi propuesta, automáticamente está diciendo no a la creación de empleo en Roda. Eso es radicalmente falso. Eso es radicalmente falso. Nuestra votació és abstenció.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rocuela. Explicació de vot, sisplau.
Bé, recollint les paraules una altra vegada del portaveu dels Ciutadans, és fals que no compartir la idea que ha portat el portaveu, o en aquest cas el grup del Partit Popular, sigui anar contra la creació d'ocupació. No és cert que no fer el que proposen comporti no crear llocs de treball. I el ha sonat una mica a amenaça. Miri si ha sonat que tothom li ha comentat el mateix. Però és que nosaltres votarem en contra. Votarem en contra i li diré per què. Perquè nosaltres estem al govern. I al govern tenim el nostre calendari de treball. I tenim creades una sèrie de comissions. I tenim creades una sèrie d'expectatives de treball. I tenim ganes de que es creï ocupació i tenim ganes de que es facin les coses com tenim previstes que s'havien de fer. Per tant, van votar tots en un document que van signar en el seu dia la creació d'una comissió especial d'ocupació. Doncs bé, fem-la treballar. Posem aquestes propostes allà i les fem treballar. El que com a govern no podem fer és anar assumint cada una de les mocions que es puguin anar presentant aquí perquè algú pensi doncs que en aquell moment, ara, és el més primordial que s'ha de fer. Doncs nosaltres tenim el nostre calendari. Miri si tenim el nostre calendari, que hem mirat per aquest problema. Hem preguntat si hi ha realment un dèficit d'aquest equipament. Evidentment hi ha un dèficit d'equipament perquè no hi és,
Però el que no hi ha hagut tampoc fins ara és una demanda efectiva. Per tant, com han dit per aquí, en alguns llocs doncs pot resultar una mesura encertada, en d'altres regular, però el que està clar és que com a govern el que no podem fer és apoyar una sol·licitud que se'ns fa a nosaltres de que, com es diu això, de que es faciliti, es formalitzi una sèrie de propostes que per una banda estan concretes, però per una altra, vostè mateix ho ha dit, que no es diu ni quan, ni com, ni de quina manera. Doncs si no es diu ni quan, ni com, ni de quina manera, i això és una idea i s'ha de treballar i s'ha de compartir, caram, entrem a el que ha dit la companya d'Iniciativa per Catalunya i de Ciutadans. Entrem a la comissió, que és la que ha de fer aquesta tasca. I per tant, nosaltres, com a govern, el que agraïm tota aquesta sèrie d'iniciatives, el que no ens les fem pròpies nosaltres, sinó que volem que s'aportin amb aquesta comissió i les treballi aquesta comissió. Per tant, el nostre vot serà en contra de la moció aquesta.
Molt bé,
i això
gràcies.
Que no comporti que el grup de Convergència i Unió estigui en contra de la creació de llocs de treball. Només faltaria.
Molt bé, moltes gràcies. Primer torn de rèplica a la senyora Ramírez. Endavant, sisplau.
Sí, senyora Luna. Jo votaré a favor o en contra según yo considere o considere mi organización, siempre que pensemos que las cosas salen correctamente o incorrectas. Yo no llevo una mochila en la espalda como otros en este ayuntamiento. Yo no estoy resentida con nadie. Por lo tanto, cuando yo considero una propuesta justa, la votaré a favor. Y no miren así, que me explico. Ya sé que no soy oradora como usted, que lleva un montón de años de parlamentario y tiene facilidad de oratoria. Yo no, yo soy más sencilla que todo eso. Yo soy corta y clara y punto, ¿no? Por lo tanto, quiero decir que si voto en contra o a favor de la abstención es consecuentemente conmigo y con mi organización, no porque vaya a formar parte de ningún equipo de gobierno. No, ¿vale? Yo sé muy bien dónde estoy. Y con acciones las mínimas. Voluntad política, por supuesto que voluntad política de que se haga empleo, claro que sí. Y me he manifestado anteriormente. Creamos la comisión de empleo, acordada por los cuatro grupos que estábamos en la oposición. ¿Para qué? Para crear empleo, para intentar crear empleo. El libro de empresa, ya he dicho antes que evidentemente no estaría en contra. No estaría en contra de que se haga un libro de empleo. No estoy en contra. Pero me abstengo porque ya lo he comentado antes. Un centro de formación profesional ligado a empleo, que se trabaje en la comisión de empleo que todos hemos aprobado. Ya está, simplemente eso. ¿Voluntad política de que haya empleo? Sí. Porque los que estamos en la calle defendiendo el empleo, estamos en contra del paro, somos precisamente nosotros. Precisamente nosotros estamos manifestándonos en la calle, en contra de ustedes, de los que gobiernan.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Luna, torno a rèplica, sisplau.
A veure, aquí hay dos conceptos muy diferenciales. El primero de ellos es voluntad política. Y lo vuelvo a decir. Señores de Ciutadans, lo vuelvo a decir. Si usted, su voluntad política es crear puestos de trabajo, esto es una voluntad política, señor Ibors. Yo no he dicho ni cuándo, que usted habla de 3 meses, ni 5 meses, ni 6 meses. Digo simplemente que es una voluntad política de llevar a cabo y consolidar lo que es un vivero de empresas como instrumento importantísimo para crear puestos de trabajo. Esto es, señores de Ciutadans, los que yo les estoy diciendo. Señora Encarna, que yo la entiendo muy bien, simplemente digo una cosa. Si nuestro grupo alguna mochila o en alguna mochila llevamos encima, puede estar bien segura que está descargada. Y esa carga está hoy en otros sitios. Muchísimas gracias.
Molt bé, moltes gràcies. Passem al torn de vot nominal, si us plau. Vots a favor de la proposta. Vots a favor de la proposta, si us plau. Vots en contra de la proposta. Abstencions. Molt bé, d'acord, doncs queda rebutjada la moció. Passem al punt número 10, que és la moció presentada pel grup municipal de Populars Unit per Roda de conveni amb la xarxa de comunicació local, contractació d'un locutor / locutora temporal i un informe tècnic de l'emissora municipal de Roda de Barà. Senyora secretària, sisplau.
Fa uns mesos, Roda de Vera Ràdio, emissora municipal, va signar un conveni d'adhesió i col·laboració amb la xarxa de comunicació local de ràdio i televisió. Aquest conveni, signat entre dues parts, entre altres punts programàtics, contempla la participació i emissió de l'emissora dels programes produïts en directe i gravats dins de la sindicada, que és la bossa de programes realitzats per les diferents emissores consorciades. Des de la signatura del conveni, els responsables de l'emissora només han fet ús, com a molt, de determinats programes gravats per omplir espais lliures de la programació, sense connectar amb els informatius diaris i esportius de cap de setmana oferts per la xarxa i emesos per la majoria d'emissores consorciades, preferint emetre els informatius de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, que ja es poden escoltar per molts repetidors que disposen arreu de Catalunya. Per tant, no sembla que es compleix actualment el conveni signat en la majoria dels seus apartats, pel qual es va obtenir una subvenció del mateix estament i podríem ser apercebuts cas de continuar incomplint el conveni signat. A part de la qüestió oficial, el connectar amb la xarxa en directe determinades hores del dia i continuar emetent els programes enregistrats a la sindicada permetria donar més continguts a Roda de Vera Ràdio, molt més en els temps de dificultat tècnica i de personal que ve patint des de fa més de 2 mesos, en què pràcticament tot és música amb cap informatiu local que difongui les notícies de Roda de Berà, en especial i el seu entorn més immediat, faltant, per tant, a la seva finalitat més important, la informació local i comarcal. Cal, per tant, una urgent actuació sobre la nostra emissora municipal, que recentment va complir els seus 10 anys de vida. L'any del seu aniversari no podia ser més trist, després dels brillants actes viscuts la primavera passada. Sol·licitem al ple municipal de l'Ajuntament els següents acords. Primer, que es revisi acuradament si es compleix el conveni amb la xarxa i, de no ser així, s'inicien les connexions previstes amb els informatius que es decideixi, valorant les possibles connexions amb altres espais a criteri dels responsables de l'emissora i, molt concretament, amb el senyor alcalde, que té reservades les competències de comunicació de l'Ajuntament en la seva persona. Tot i a l'espera de la creació del futur Consell Municipal de Comunicació, que va ser aprovat en el passat ple municipal i que tindrà la funció de col·laborar en la bona marxa de la ràdio aportant idees en els continguts de la seva programació, garantint la pluralitat i objectivitat de la seva funció comunicativa. Segon, la contractació provisional, cas de continuar amb baixes de personal d'un locutor o locutora professional per realitzar com a mínim els informatius i el magazín diari. Tercer, fer arribar als grups municipals un informe de la situació en la que es troba tècnicament l'emissora municipal, fent constar les actuacions i inversions que s'han fet des de que van sorgir els problemes tècnics, així com els ratis d'audiència. Es va sotmetre a votació la proposta, resultant dictaminada favorablement pels representants del grup municipal de Ciutadans, Partit Socialista, Populars Units per Roda, i amb la reserva de vot dels representants del grup municipal de Convergència i Unió i d'Iniciativa per Catalunya als Verds.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Encarna Ramírez, explicació de vot.
Sí, hice la reserva de voto porque yo técnicamente no entiendo de la radio como en otras muchas cosas. Se pedía que se entregara un documento técnico, un informe técnico, se presentó y la persona que estaba de baja ya se incorporó al trabajo. Por lo tanto, no sé yo hasta qué punto sería favorable esta moción en estos momentos. Hace 2 semanas quizás sí, pero ahora no sé. Es muy importante que haya una radio municipal en Roda. Es muy importante que la haya. Y es muy importante y necesario, sobre todo al gobierno, de que si hay una baja o una ausencia por cualquier característica, que se cubra. Que se cubra la baja mientras que esa persona o esas personas estén de baja o en excedencia o lo que sea, pero que se haga a través de concurso público, que sea transparente y que no sea una persona a dedo por nadie. Por lo tanto, en este punto me voy a abstener, no porque no esté de acuerdo que haya una radio municipal, sino porque la persona que estaba de baja está incorporada, un informe técnico se ha presentado, yo no sé si es suficientemente o no, pero se ha presentado. Y claro, no voy a votar en contra porque considero que una radio es muy importante, pero a favor tampoco porque la persona está incorporada y el informe se nos presentó. Por tanto, me abstendré.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Joan Enric Vidal.
Bé, d'aquest tema ja n'hem parlat llargament a les juntes de portaveus, a les comissions informatives, però ara també als oients, i més ara que estem parlant de la ràdio, ens escolta moltíssima gent, doncs val la pena que és una moció presentada a fi i efecte de millorar les precarietats que ha vingut doncs, passant i ve passant l'emissora local. Una és el tema tècnic, degut a una tormenta, una tempesta i el manteniment precari que hi havia a l'emissora, que realment doncs, van demanar un informe tècnic, l'hem rebut, però és un informe que per mi s'ha desfasat, perquè l'informe en qüestió obeeix a pocs dies, a poques hores de com va haver l'incidència. Demanem que l'informe sigui actualitzat a data d'ara del dia 20 d'agost. Això per una banda, pel tema tècnic, però amb el tema de la xarxa, ara en parlarem, el tema de la contractació d'un locutor o locutora doncs venia doncs, donat perquè també portàvem dos mesos llargs sense la persona que feia els informatius i els magazins degut a una malaltia de la que s'ha incorporat doncs, ara fa uns dies, però tinc entès que dintre de pocs dies agafarà tres setmanes de vacances. És a dir, que estem exposats, senyora Encarna, a que torni a haver una malaltia, esperem que no, hi ha vacances, hi ha baixes i la millora està sota mínims a nivell personal i a nivell tècnic. Per tant, el que es demana és que, i a més hi ha hagut una altra baixa, d'una persona que cobria uns serveis concrets també, que tampoc hi és. La millora està sota mínims a nivell tècnic i està sota mínims a nivell de personal. La persona que ha tornat ràpidament ara aquests dies, abans d'aquest ple, i ens alegrem moltíssim, i li diguem doncs, que estigui recuperada completament, bueno, doncs ara ens trobem que torna a marxar tres setmanes de vacances. Com queda la millora? Doncs, com aquests dos, tres darrers mesos. Per tant, em sembla que és una bona proposta, doncs, amb borsa de treball inclosa, seguint els procediments que pertoquin, doncs, buscar una solució i que hi hagi doncs, una reserva mínima a fi efecte dotada de la millora dels serveis mínims. Perquè si no es fan cap informatiu, ni es dona cap magazín, ni cap informació, la millora no cobreix les seves expectatives ni el seu objectiu, que és informar i donar servei al poble. I en els darrers mesos no s'ha fet això ni de bon tros. Sobre la xarxa, amb un informe que van tindre amb la senyora secretària, vam saber que hi ha un conveni doncs, fet amb la xarxa, però que hi ha un punt que s'ha acabat de polir. Durant aquest mes de setembre doncs, l'acabarem de cobrir, però tot i amb això demanem que a l'espera de cobrir aquest punt, que no afecta amb els serveis de programes de borsa ni de la sindicada, que es connecti amb la xarxa, que és el que pertoca fer, i així es va acordar amb ells, que els informatius que es passin per aquesta emissora local, Roda Barà Ràdio, doncs siguin els informatius de la xarxa, no els de Catalunya Informació ni Catalunya Ràdio, que realment doncs, estan repetits per moltes bandes, com deia l'informe que abans hem pogut escoltar. Amb la xarxa s'ha de connectar i complir, perquè si no, realment, doncs, més o que no signem el conveni, està ja presignat, però a l'espera de cobrir aquest punt, que és un punt que nosaltres no podíem cobrir per mancances de personal i mancances tècniques. Per tant, el tema de la xarxa queda exposat, el tema de la contractació del locutor o locutora, senyora Encarna, vull que l'entengui, perquè realment vostè, si la millora no funciona, a l'espera del vot que dongui a l'equip de govern de minoria, vostè en serà també doncs, còmplice. Res més, això és el que he de dir. Si no funciona la ràdio, pues, deixem-la ja com està i endavant, res més.
Molt bé, moltes gràcies. Públic, sisplau, silenci. Senyor Benedicto, sisplau, explicació de vot, sisplau, públic. Gràcies.
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres, en el tema de la ràdio, estem a favor de que sigui una ràdio abierta, transparente, pública i servicio público. Jo crec que en aquest moment està un poco coja de todo, de abertura, de participación ciudadana, de abierta a todas las sensibilidades asociativas y públicas de Roda de Bará, una radio que ha sido un referente radiofónico en la zona de Nevas Gallá y que en este momento creo que está en franco retroceso. Retroceso porque los medios técnicos y personales, por lo que veo, pues no están dotados suficientemente. El informe técnico que se nos pasó es un informe técnico de muy primera mano y por lo que tengo entendido, el señor alcalde me corregirá o no, las reparaciones se hicieron en dos partes sin saber por qué, lo cual ha retrasado que la emisora esté en funcionamiento a día de hoy. No sé qué motivaciones tuvo, pero se hizo en dos partes. En cuanto al tema de personal, yo hice una mención al Grupo Popular Unisper Roda de que la contratación de la locutora temporal fuera en el caso de que hubiera una baja laboral de la plantilla actual y no en otro caso. Yo creo que eso se recogió por parte del Partido Popular, así está reflejado en la moción, y en este caso evidentemente vamos a votar también a favor a eso, porque lo que no puede ser es que nos quedemos por una temporada larga sin locutor, locutora. Y en cuanto al convenio con la asesora de comunicación, pues también estamos de acuerdo a que se revise, porque no entendemos por qué no se conecta a los servicios informativos de ámbito local, que yo creo que justamente son los que no se radian en las otras emisoras de con más contenido, como la provincial o la cadena SER o Onda Cero, y sí que tiene más cercanía al oyente. Yo creo que si no dotamos de recursos de programación, se nos irá cayendo. Hay actividades, hay que salir a la calle, tiene que estar tomada por la radio y la radio tiene que tomar la calle. Hay que salir fuera, sobre todo en fiestas, por ejemplo. Sería algo muy importante que la radio estuviera participe en los diferentes eventos que se hacen en las fiestas populares de Roda de Vara. Y yo creo que en ese sentido, todo lo que sea venir a favor de propiciar el servicio público que es la radio de Vara, estaremos a favor. Y luego también insistir que yo creo que por consideración a la gente que nos escucha y a la gente que está aquí en el Pleno, los vecinos y vecinas, hombre, yo creo que hay que explicar el voto aquí en el Pleno, independientemente de lo que se haya votado en la comisión. Eso es decir, como votamos en comisión, yo siento decir, la gente no accede a las comisiones. Es bueno que digamos aquí nuestro voto y lo expliquemos aquí. En este caso, nuestro voto será a favor, señor alcalde.
Muy bien, muchas gracias, señor Ibor. Explicación del voto.
Nuestro voto también será a favor. Creemos que, dados los avatares por los que ha pasado la emisora en los últimos tiempos, es el momento de plantearse, en la medida de lo posible, el dotarla mejor, una dotación económica y una dotación en cuanto a medios. Sí que somos conscientes que esto va a ser prácticamente imposible antes de presupuestos, pero sí que queremos que el Gobierno lo contemple en los próximos presupuestos y esperamos que este medio, que es un medio público y que en Roda de Vara ha habido momentos en los que ha cubierto muchas expectativas, siga en esa línea. Por eso nuestro voto va a ser a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Royuela. Sí, explicació del vot.
En aquest cas, el nostre vot serà en contra. En contra perquè entenem que la moció, doncs, se'ns diu que revisem acuradament un conveni per si l'estem complint. L'hem revisat acuradament, l'estem complint. A algú li semblarà que no, però el conveni s'està complint. És una facultat connectar amb uns o altres i, per tant, és un disseny de programació que s'està fent des dels encarregats de fer-ho. Ells tenen els seus criteris. A algú els agradarà més, a algú els agradarà menys, però, en tot cas, són els seus criteris. Pel que fa a la contractació, doncs, de personal provisional per suplir baixes, doncs aquest és un problema que tenim a tot l'Ajuntament. Nosaltres no tenim les places, no, com el típic d'un equip de futbol, no, que té el titular i el suplent. Tenim moltes places que no hi ha suplent, que només hi ha titular, i evidentment quan ens trobem amb un problema, doncs Houston tenim un problema. Quan tenim aquest tipus de problema, el que fem és valorar, ens posem amb intervenció, amb secretaria, com ho podem fer, tenim pressupost i se surt endavant. En aquest cas, se'ns està demanant que la ràdio tingui un tractament prioritari. Doncs ja li puc avançar que nosaltres prioritari la ràdio no la tenim com a element prioritari. I li diré per què, perquè l'últim informe que li han presentat, poder vostè diu doncs que està desfassat, que li falten uns dies, i pot ser, precisament, li deuen faltar uns dies, encara li faltarà més despesa. És a dir, si depenem de que un llamp pugui fer-nos un forat d'uns 10-12 mil euros, tenim un problema. Llavors, nosaltres tenim una limitació pressupostària bastant forta en aquest sentit. Per tant, arribarem on puguem arribar amb la major de la qualitat possible, amb la major obertura possible, que crec que la ràdio a hores d'ara està oberta a tothom, a ningú se li ha impedit que faci, parli, s'expressi, és transparent, els comptes de la ràdio estan, com la resta dels comptes de l'Ajuntament, a la vista de tothom, la programació de la mateixa manera. Evidentment és un servei públic i així pretenem que ho sigui fent, està radiant avui els plens, està fent programes, està tirant música endavant, per tant està oferint aquest servei. Que el podria donar millor amb més pressupost? Evidentment, com totes les cadires d'aquesta casa, els serveis d'aquesta casa. Si els hi donem més pressupost, evidentment, algo arreglarem. Però precisament aquí estem parlant. Creeu un viver d'empreses, creeu la ràdio, creeu com a govern, ho hem dit abans, sí, acceptem totes les propostes, les valorem, però les incorporem dins del nostre programa i dins de les nostres possibilitats. En aquest cas, aquesta moció entenem que no entra dins de les nostres possibilitats i per altra part, la major part de la moció està complerta. És a dir, la persona que s'havia de cobrir la baixa torna a estar d'alta, evidentment té vacances com les ha tingut cada any i com les tenen tots els altres departaments i s'han anat cobrint. La programació s'està fent, com saben hi ha una programació estiu, una programació d'hivern, comença el setembre, la programació s'està preparant. Les reparacions, la dotació pressupostària, abocar diners a la ràdio s'ha fet perquè s'han estat fent aquestes reparacions i em sembla que faltava el tema del conveni. El conveni s'ha mirat, el conveni és en aquests aspectes facultatiu, es pot connectar amb uns, es pot connectar amb uns altres. Hi ha qui entén que són millors els informatius d'una altra cadena, doncs endavant, aquell és l'encarregat i aquell és el que té la nostra confiança. Evidentment hi haurà qui estigui o no d'acord, però nosaltres no podem donar suport amb aquesta moció en els termes que ha estat presentada.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Joan Enric Vidal. Torn de rèplica.
Seré breu. Em sorprèn molt això que diu vostè de que la ràdio no és prioritària. No li demano que sigui prioritària, entenc que dintre de l'Ajuntament i dintre del municipi hi ha altres prioritats, però realment només li diré una cosa. Qui he vist i qui veu rodava la ràdio. I m'estranya, senyora Encarna, la seva ignorància en aquest tema, quan realment jo esperava una altra cosa. En fi, vostè suma el seu vot, doncs si la millora va o no va, vostè també serà doncs, el seu punt de vista. I realment, només tinc que dir-los que jo respecto molt el personal que hi ha. I això de la xarxa que estic dient és simplement per donar una opció diferent amb els oients. No, realment no és cap capritx, ni és cap voluntat, és simplement una opció diferent i que ens vam adherir a aquest conveni, doncs respectar-lo. La persona que diu vostè que és responsable i se n'encarrega, pensa això? Molt bé, doncs endavant i escolti'm, el temps dirà, esperem la creació i no, que no demori massa del Consell de Comunicació Local, que es va comprometre a fer l'equip de govern, i des d'aquest Consell de Comunicació Local seguirem insistint i debatent el futur de la ràdio, que avui en dia realment, amb els seus 10 anys, no pot ser més negre. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Benedicto, davant, torn de rèplica.
Sí,
en breu.
Ja ho sé. Ràpid, per secretària, suposo que el president marxarà. I bueno,
no, el que llavors, ens tocarà el toc de festa de festa
només,
major.
Només una pregunta, una qüestió. Va ser un llamp el que va fer malbé la...
Sí.
I no ho teníem seguro?
S'està contemplant si l'assegurança cobreix...
Oi, no, perquè aquí hi ha un seguro,
perquè hi ha l'assegurança,
clar que és. Responsabilitat civil, tres membres del govern d'aquí de l'operació, seria molt estrany que no tinguéssim un seguro, en aquest cas, un llamp em fa malbé la emissora. Per tant, despesa, senyor Rajuela, pues, si hi ha seguro o no hi serà tant.
Molt bé, moltes gràcies.
Inicialment la despesa l'ha d'escometre l'Ajuntament, després ja veurem, vostè sap que els seguros són especialistes en posar traves en tot el que els hi reclamis i per tant pot ser un llarg recorregut fins a recuperar aquesta quantitat. Però inicialment el que hem de posar la quantitat som nosaltres. I després ja veurem si cobreix el 100%, però inicialment nosaltres hem de posar aquests diners. Vostè ha estat sorprès, senyor Joan Enric, pel tema de la ràdio, però poder no n'hauria d'estar tant de sorprès pel tema de la ràdio, donat que ja ha estat treballant durant molt de temps. Per tant, a mi el que em sorprèn és que ara vingui i faci aquestes afirmacions de qui l'ha vist i qui la veu. Que jo sàpiga, portava vostè 2 anys i mig o 3 anys treballant-hi. Llavors, potser que li cal assumir part de les conseqüències que està dient, crec jo.
Molt bé, només repita,
no és que hagi treballat, la ràdio la vaig fundar jo. Vaig ser un dels fundadors, encara que molts avui en dia també és així apuntin. Escolti'm, la ràdio es va fundar aquí. Jo vaig ser un dels seus motors i crec que un dels principals impulsors. Per tant, escolti, no ho dubti pas, que jo vull el millor per la ràdio. Em sorprèn molt que digui això. I vostè ho sap, que la ràdio va existir gràcies a la voluntat d'un alcalde, a la col·laboració de persones externes, i realment el treball que jo vaig desenvolupar amb altres companys, com per exemple el tècnic que ens acompanya aquí, que va fer una molt bona feina. Escolti, que diu això, és que realment em sona a fal·làcia per part de vostè que m'acusi que jo no he estat... Jo vull que la ràdio funcioni com els seus millors temps, i avui en dia no ho està fent. Per tant, posem-hi tots el nostre gra de sorra, i no em qüestionin mi perquè jo hagués volgut fer més coses dels que he fet, però m'he trobat també moltes traves dintre per part d'algunes persones. M'entén? I així li tinc que dir.
Molt bé, moltes gràcies. Llavors, últim torn de rèplica, sisplau.
Convindrà amb mi que no és una fal·làcia que part de responsabilitat en el resultat de l'emissora el té vostè també, perquè ha estat treballant i cobrant per fer-la tirar endavant. Per tant, no és cap fal·làcia.
Molt bé, moltes gràcies. Passem al torn de votació nominal, sisplau. Vots
a favor de la proposta. Molt bé, gràcies. Vots en contra de la proposta. Abstenció. Molt bé, la votació, senyora secretària, ens porta un 6-6-1, com hem d'actuar?
Cal repetir la votació i si persisteix l'empat operarà el vot de qualitat del president, de l'alcalde en aquest cas.
Molt bé, doncs, moltes gràcies. Repetim la votació nominal a favor de la proposta. Molt bé. En contra de la proposta. Abstenció. Molt bé, moltes gràcies. Doncs el vot del president en aquest cas és en contra de la proposta. Moltes gràcies. Passem al punt número 11, que és la moció presentada pel grup municipal Populars Units per Roda per impulsar la creació del Club Nàutic del Port de Roda de Barà. Senyor secretari, sisplau.
El Port Esportiu de Roda de Barà va ser una voluntat política del consistori municipal d'aquells temps en mires de donar un instrument important per al desenvolupament del turisme al municipi, fet que va consolidar l'any 2008 ficant-lo en marxa. És un port situat en un espai privilegiat de Roda de Barà, com és el Roc de Sant Gaietà, ocupant una superfície de 191.771 metres quadrats. Compta amb uns 640 amarres de tot tipus d'embarcacions, una zona comercial de 7.000 metres quadrats i zona verda de més de 5.000 metres quadrats, amb espais per vela lleugera o bé motos d'aigua i embarcacions lleugeres, a part dels serveis de gasolinera, lavabos, vigilància i serveis d'assistència mecànica o tècnica en un espai de marina seca. Amb tot això, el Port Esportiu de Roda de Barà no acaba de ser un port de referència, no tan sols a Catalunya, sinó a Espanya i a l'estranger. És un port adormit, sense una activitat comercial i social adequada a les seves pretensions. Des de la seva posada en marxa, l'any 2008 no ha destacat per la seva activitat pròpia. El Port Esportiu de Roda de Barà és un dels ports més moderns i el més gran del litoral tarragoní, però també és ben cert que és l'únic port nàutic, almenys de l'entorn, que no té un club nàutic com entitat propulsora de les activitats nàutiques, socials i culturals. Els clubs nàutics són associacions generalment privades esportives, constituïdes per al foment de la cultura i de les activitats esportives que tenen la mar com a mitjà, proporcionant els serveis i mitjans d'espai i esbarjo que estimi adequats per al millor reconeixement i divulgació dels ports nàutics. Fomenten la formació d'activitats esportives com la vela, la motonàutica, el rem, salvament i socorrisme, pesca i natació, també organitzant competicions o regates. Tampoc s'ha d'oblidar el caràcter social i cultural. És ben cert que el Port Nàutic de Roda ha estat gestionat per una societat privada, però també és ben cert que és una part molt important del nostre municipi i que no podem viure d'esquena a aquesta realitat i que l'Ajuntament té la necessitat d'impulsar aquelles accions necessàries per dignificar aquesta instal·lació, com al seu temps ho va fer l'Ajuntament de Torn perquè fos una realitat i l'impuls de la creació del Club Nàutic pot ser una bona eina municipal per l'impuls del port. Sol·licitem al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Impulsar des de l'Ajuntament la creació del Club Nàutic del Port Esportiu de Roda de Barà, preferentment de caràcter jurídic privat. Es va sotmetre a votació la proposta i va resultar dictaminada favorablement amb els vots a favor dels representants del grup municipal de Ciutadans, Partit Socialista, Partit Popular Units per Roda, Iniciativa per Catalunya Els Verds i amb la reserva de vot dels representants del grup municipal de Convergència i Unió.
Molt bé, moltes gràcies, senyora secretària. Senyora Encarna Ramírez, si us plau, explicació de vot.
Esta moció la votaré a favor, senyor Enrique. A ver, pienso que no es una prioridad el puerto para nosotros, pero bueno, también entiendo que hay que darle vida al puerto y que haya más actividad económica en el municipio, más teniendo en cuenta que esto no le costará un euro al ayuntamiento, son empresas privadas. Yo estoy en contra de lo privado, pero en este caso, para que se reactive el puerto, para que haya más turismo y se revitalice la economía, votaré que sí a la moción.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Luna.
Moltes gràcies. La veritat és que també ve a ser una voluntat política, vull dir, l'impulsar la creació d'un club nàutic al port esportiu. Jo penso que no tinc que reiterar el que la moció ens hi diu, simplement que tenim un port que és prou important, que és un port que pot contribuir a lo que és la riquesa del municipi,
ja sigui econòmica o ja sigui amb activitats socials, i que si nosaltres ens donem una vista pels ports que tenim al costat o al litoral mediterrani o a qualsevol lloc, els clubs nàutics venen a ser un impuls realment per poder tirar endavant, pues, el que jo diria que és la cultura de l'esport nàutic. Per tant, aquesta és la voluntat. Això no costa ni 5 cèntims a l'Ajuntament. L'únic que fa falta és que hi ha aquesta voluntat d'impulsar, i jo penso que el senyor alcalde amb això ho sabrà fer, en el cas de que això s'aprovi, no? Que és buscar els mitjans de que es pugui fer. Es podria dir, escolti'm, i per què realment no es fa d'una altra manera o no ho fa qui ho té que fer? Bueno, doncs miri, jo no sé qui ho fa, qui ho té que fer, ni el que té que deixar de fer. El que sí que és ben cert és que nosaltres tenim una obligació, com càrrecs que som elegits pels veïns de Roda de Barà, de buscar una solució. I jo penso que una entitat privada que és social i que està formada per gent que estigui i que sigui amant de la mar, pot obrir d'alguna vegada aquesta connexió que té a veure entre el jovent ja dels col·legis i el que és la pràctica de la cultura de mirar pues, al mar. Per tant, aquesta és la voluntat, torno a dir, no hi ha quantificació de diners, hi ha impuls, hi ha voluntat política simplement de fer. I com no, senyor alcalde, amb aquest aspecte, amb el que nosaltres poguéssim aportar per ajudar-li, si surt aprovada, sap que no té cap problema d'acompanyar-li on tingui que ser o de fer les qüestions que es tinguin que fer. També vull dir que el nostre grup està prou content perquè des de que aquesta idea ha sortit som molts, molts, quan dic molts, vull dir moltes persones que estan interessades en aquest tema, inclús gent nostra, del nostre poble, que té embarcacions o vaixells a Torredembarra i que estarien disposats a muntar aquest club. Un club, i acabo ja per l'hora que és un club, com podrien tenir una mostra de lo que ha sigut el club de tenis a Roda, que ha tingut un desenvolupament important, unes èpoques importants i ha contribuït molt a lo que és l'esport a Roda. Aquest és el sentit. Jo agraeixo moltíssim a la senyora Ramírez aquest suport que donem a aquesta proposta, com no podia ser d'una altra manera, i pues, dic que nosaltres és el que presentem i el que demanem a tots els grups que tinguin pues, aquesta voluntat política que al fin de comptes és impulsar aquest fet.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto, si us plau.
Nosotros ya dijimos en campaña y en acciones que las propuestas vinieran donde vinieran, las apoyaríamos y las creeríamos que eran convenientes para Roda, independientemente del grupo político que las pongan en el pleno o se presente como moción. En este caso es una propuesta que en principio no pide recursos al ayuntamiento, se trata del impulso, no dice si será iniciativa pública o privada, impulso a la creación. Yo creo que en el puerto tenemos un gravísimo problema, es un puerto que está vacío, muy poco dotado de recursos, es una inversión que ya está hecha, que hay que recuperar y que revitalizar. No puede ser que el puerto esté de espaldas al municipio o el municipio de espaldas al puerto. Hay que mejorar esa infraestructura para que no se nos quede obsoleta. Yo lo que veo ahí es cada vez más amarres vacíos y menos actividad turística y náutica. Por lo tanto, es una prioridad que quizá no sería de las primeras de las nuestras, evidentemente, pero no pide recursos económicos al ayuntamiento, por lo tanto, votaremos a favor.
Muy bien, muchas gracias. Ciudadanos.
Ciudadanos también votará a favor, estando convencido de que se trata de impulsar. No tenemos claro si realmente esto es más un tema de iniciativa privada que otra cosa. Creemos que esto corresponde a la iniciativa privada y que el ayuntamiento lo único que puede hacer de alguna manera es sumarse a esa iniciativa y buscar los cauces para que se pueda llevar a cabo la creación de este club náutico. Votaremos a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Rayuela.
Sí, el nostre grup votarà igualment a favor, però hem de fer les següents puntualitzacions. Creiem que ha de ser de naturalesa privada, és a dir, el que no podem fer, entenem nosaltres, és un club nàutic municipal. Per què? Perquè ja n'hi ha dos de clubs nàutics a Roda de Barà, no un, dos.
Si els propietaris que tenen vaixell al port de Roda de Barà es volen agrupar amb un club nàutic, endavant, fantàstic. Com ho podem impulsar nosaltres? Reunint-nos amb els propietaris de la concessió, que fins ara no han mostrat gaire voluntat, tampoc s'ha de dir aquí públicament, d'impulsar aquest port. Són ells els propietaris de, o els que, sí, els propietaris de la instal·lació, són els que poden fer mesures de dinamització d'aquells locals que tenen, els que poden aglutinar els propietaris de les embarcacions, perquè són ells qui saben que són. Nosaltres no tenim constància de qui té o deixa de tenir una embarcació, que en tot cas serien els que s'han d'agrupar, però li insisteixo, ja n'hi ha dos de clubs nàutics a Roda de Barà. Dos. Per què aquesta gent que tenen vaixells allà no s'agrupen? No ho sé. No ho sé. Com ho podem impulsar? Doncs li enviarem una carta a aquest senyor, doncs a veure si es posa en contacte amb ells, però les vegades que ens han posat en contacte amb aquests senyors de la concessionària, doncs no han mostrat gaire voluntat d'impulsar aquella zona. Desconeixem per què, tenim les nostres teories, però en principi és una tasca que els hi correspondria precisament a ells. Però és el que s'ha dit aquí, si es tracta d'impulsar, endavant, per nosaltres, que no quedi l'esforç.
Molt bé, moltes gràcies. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Bé, molt bé, moltes gràcies. S'aprova doncs per unanimitat. Passem ara a l'apartat B del plenari, que és el control de la resta d'òrgans de la corporació, passant a donar compte dels decrets d'alcaldia del número 503 fins al 1174, amb dos inclosos que han estat a disposició de vostès per poder-los revisar. Donar compte de les juntes de govern local següents, des del 16 del 4 fins al 31 del 7 de 2015, el mateix, han estat també a disposició. I entrem en l'apartat C del plenari, que és precs i preguntes. Sí, perdó. No, és donar compte. Sí, en principi el donar compte és donar... En tot cas, en els precs i preguntes. Escau, que és donar compte, és donar compte, és que és així. Eh? En els precs i preguntes no hi ha cap inconvenient, evidentment. Passem a l'apartat C de precs i preguntes. Senyora Encarna Ramírez.
Una pregunta y propuesta. Hace unos días estuve visitando el centro de día de aquí de Roda y me quedé sorprendida de la poca gente, de los pocos usuarios que hay y de la persona, la gerente, la señora Jerusalén, que tiene mucha voluntad, mucha ganas de trabajar, pero que no tiene medios o tiene pocos medios. La pregunta es si el ayuntamiento es conocedor de estas dificultades que hay, de pocos usuarios, del coste de la... del coste que tiene el estar en el centro de día y de problemas de movilidad. Esa es la pregunta. ¿Es conocedor, ya que es un centro público o privado? El centro es público, la gestión es privada. Si sois conocedores del tema de las dificultades que hay. Y la propuesta es de que, en principio, tendríamos que hacer una encuesta de cuántas personas mayores hay en el pueblo que necesitan este recurso y no pueden acceder por las pensiones que ellos cobran, porque no tienen medios. Hacer el estudio. Segundo, que se dote la partida de presupuesto de servicios sociales este año, que se dote una buena partida para poder subvencionar algunas plazas, porque es una necesidad. Y tercero, pedir subvenciones a las demás instituciones, consejo comarcal, aprovechando que nuestro alcalde es presidente, a ver si también tira para casa y que nos podamos dotar de un vehículo o varios vehículos para que haya transporte de esas personas desde su domicilio al centro. La pregunta era si estabais informados de las mancanzas que hay en el centro de día. Las propuestas son estas, ¿no? Un estudio de cuántas personas hay, que se amplíe la partida de servicios sociales en los próximos presupuestos y que se solicite subvenciones a los distintos estamentos de Cataluña, ¿no? Ayuntamiento, Consejo Comarcal, Diputación y tal, para poder hacer un buen servicio y que las personas que pueden estar bien asistidas con comida en condiciones, que tengan una comida equilibrada, que no estén solos en casa y que tengan todas las atenciones necesarias. Y la segunda pregunta es, bueno, pregunta y propuesta también, que si este año hay superávit también, que no se quede en la caja, que se quede la parte que se tenga que dar, pero que se puedan hacer un plan anual de calzadas y aceras, por ejemplo, ¿no? Fences y bureras, ¿no? Que se haga un plan anual de arreglo de calles, porque principalmente en Costa Dobrada hay unas cuantas calles que por el tema de los árboles están toda la acera levantada. Hace pocos días han habido algún accidente, porque han tropezado con una tochana que estaba mal puesta, lo que sea. Por lo tanto, estaría bien hacer un plan anual de aceras y bureras. Vale.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Rafael Luna, Partit Popular.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Créame, senyor Ramírez, que si alguna de estas propuestas las convierte en mociones, nos va a tener a su lado. Las preguntas que nosotros vamos a formular, en primer lugar, es que solicitamos al Ayuntamiento que en los años 2014 y actual 2015, ¿cuánto empleo se ha creado directamente al Ayuntamiento, es decir, al propio consistorio? Desglosado por edad, sexo, permanencia de los contratados en el paro, clasificación profesional, qué rotación en cuanto a la renovación de los contratos ha existido y a quiénes ha afectado, así como los criterios que se han seguido en la selección de personal. La segunda es, en los ejercicios 2014 y 2015, ¿qué políticas ha seguido o sigue el Ayuntamiento en cuanto a la creación de empleos indirectos? Es decir, en cuanto a la creación de empleo de autónomos o por cuenta ajena, desglosado por tipos de ayudas, empresas o autónomos acogidos a las mismas, especificando cada uno, qué medios de comunicación se han utilizado para informar las ayudas, cuantía total de las ayudas y el desglose de la contratación por sexo, edad y clasificación profesional. Y per facilitar la tasca de la nostra eficient secretària, nosaltres ho donem per escrit perquè així ho té més fàcil.
Bé, seguim amb les preguntes. Després farem un prec. Des de fa més d'un any, l'Associació Cultural Andalusa i l'Associació de Roda de Barà no està en actiu i tot indica que ha quedat dissolta. El seu local de l'Avinguda de l'Avenc està totalment tancat i barrat i aparentment sense cap mena d'activitat. Voldríem conèixer si actualment què és el que es fa en aquest local, si hi ha alguna activitat, o si més no, quines són les seves previsions de futur per a aquest conegut local que va ser remodelat amb una important inversió l'any 2013 i si es conserva íntegre tot el material que hi havia dins del local abans de la dissolució de l'entitat. Una altra pregunta és que voldríem saber amb exactitud quin és l'horari i les atribucions que té assignades des de l'alcaldia el regidor alliberat amb sou, que es va alliberar amb el darrer ple celebrat amb els vots del govern de minoria de Convergència i Unió i el suport de Ciutadans i Esquerra Unida Alternativa. Quines són les hores i atribucions? I per acabar, també hem entès que la zona esportiva de l'Eixample tindrà en breu un nou adjudicatari per jubilació de la persona que el gestiona actualment. Ens podríem facilitar el nom de la persona, persones o empresa que faran la gestió d'ara endavant? Quins criteris o concursos s'han fet legalment des de l'Ajuntament i quina durada té el contracte presumptament signat per l'otorgament d'aquesta concessió? Els precs després?
No.
Sí. I el prec que li fem és que, tot i agraint la deferència que ha tingut l'equip de govern de minoria de ser dins un local a baix, que ens acabin d'adequar. El tenim allà, sense ordinador, calaixos que no tenquen, armaris que no tenquen, una altra cosa, hi ha unes bústies col·locades allà amagades a l'escala, que ningú sap on són les claus, no les fan servir ningú, que les col·loquin en millor ubicació i que tinguin l'utilitat que tenen que tenir, nominals per cada regidor o per grups. I el local, sisplau, acabin de posar-lo en ordre i en condicions.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Benedicto, sisplau.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. A veure, breument, perquè l'hora ja ens obliga, dir-li que si tinguéssim un ROM sabríem si el senyor alcalde contestaria o no als precs i preguntes, però suposo que siguin el que aquí és habitual, no contestarà a les preguntes.
Per a millor informació de les respostes, respondran al proper ple, que és exactament d'aquí un mes.
Això suposo que ho anirem polint en el ROM, perquè una pregunta que entre en temps informe abans dels plenaris, el senyor alcalde les pugui contestar. Evidentment, no sorpresivament, sinó en
correcte.
Temps informe. Bueno, en quant al donar compte dels decrets de l'alcaldia, que és el primer punt B, la llei crec que obliga l'alcalde a donar succinta informació, jo no crec que no sigui suficient com dir decret número tal a aquest número qual. Nosaltres sí que podem tenir accés al BOP i allí veiem només el nominal aquí un per un, però crec que la ciutadania, els veïns i veïnes, jo crec que sí que mereixen, per part del senyor alcalde, els textos
fonamentals o sucins de la seva gestió siguin comunicades al ple. És l'objectiu que té això, no només numerar els decrets. En quant a la Junta de Govern, hi ha una, i un tema molt concret, no estaria aquí massa temps, només dir primer bueno, que les juntes de govern vostès les fan com el jam. És a dir, hi ha juntes de govern de 5 minuts, de 10 minuts, 17, 20, 25, les fan, no sé, són exactes de la seva secretària. És una cosa, si miréssim el preu d'hora, surt bestial també, no? Bueno, però no és el tema. El tema és que hi ha un contracte que des de la Junta General de Junta de Govern s'ha rescindit, que és el d'arranjament de les voreres de Costa Daurada, i aprofitant que la cosa ja està rescindida, fer-li tres qüestions i tres coses. Primero, que lo haga usted rápidamente, que lo haga el consistorio en ejecución directa, a ser posible. Es decir, que no demos la subcontratación a una empresa foránea o de terceros y que la mano de obra, por lo menos, la podemos hacer desde aquí. Y contratemos los materiales, etcétera, etcétera. Porque no creo que sea una obra que necesite grandes aportaciones de maquinaria ni de esfuerzo de ingeniería. Y segundo, que reponga usted, que no está en el proyecto, me quedé sorprendido, la segunda vez que lo leí, que no se repone la vegetación. Sí, ahí se tapan y no se repone el arbolado. Yo creo que los vecinos y vecinas de Roa tienen derecho a que se reponga con el verde que había en su momento.
Otro ruego es en el tema de que haga uso de aquel ahorro que hemos sabido hacer entre todos, también el grupo de Convergencia y Unión, de los recortes en tema de indemnizaciones y salarios. Comparado a la legislatura anterior con esta, ha habido evidentemente un ahorro. Yo creo que se podía haber mejorado y haber conseguido más ahorro si al final hubiéramos sido capaces de mantener aquel acuerdo que se hizo en su momento con toda la oposición, pero así calculo que habrá unos 70.000 euros de ahorro anuales. Y eso lo vamos a pedir, señor alcalde, que haga tres cosas. Y que haga las modificaciones presupuestarias que usted es competente para hacerlas y están en su mano. Y que convoque subvenciones para crear una convocatoria de ayudas en cumplimiento del reglamento de subvenciones para la compra del libro de texto en régimen de préstamo ya en el curso 2015-16 para alumnos y alumnas de los colegios públicos, tanto de primaria como secundaria, con una provisión inicial de 25.000 euros. Que haga lo mismo para convocatoria de ayudas en cumplimiento del reglamento de subvenciones para alumnos y alumnas usuarios del comedor para el curso 2015-2016, es decir, becas comedor, con una atención provisional también inicial de 25.000 euros. Y que haga lo mismo para dotar también de más subvenciones públicas en el mismo reglamento, para dotar de más subvenciones a las asociaciones y entidades de este municipio, que para nosotros y creo que para todos son vertebradoras. Un tercer ruego también en el tema de transporte, que ruego que amplíe la ruta de la línea bus de transporte urbano hasta la residencia de Sete Mirador, porque yo creo que tenemos ahí mucha gente trabajando, muchos ancianos y ancianas que están allí, y que sería bueno que tuviera un acceso público, en transporte público hacia el pueblo, que en este momento había una parada, pero no sé por qué, ahora no existe. Luego una pregunta, que es en relación con el acuerdo que adoptó este plenario en el 14/8/2014, en el pleno número 8 del 2014, una moción que se aprobó, creo que por unanimidad, para restablecer la legalidad de la concesión de gestión del abastamiento de aguas a las empresas Serveis Urbans Roda de Mará SL, Aguas de Mará, y para recuperar la gestión directa del servei. Y habían tres puntos. Uno, encarregar el servicio jurídico sobre la legalidad o no, informe sobre la legalidad o no del procedimiento de adjudicación de la concesión. Además, tener un informe sobre la posibilidad de que eso pase a gestión directa, tanto jurídico como económico. Ya soy a fa un año y yo creo recordar que en el Madrid plenari el portavoz del Grupo Municipal de Convergencia y Unión nos va a decir que això aniria avançant, que seria llarg, ja entenem que és un tema llarg, però que conforme anéssim arribant els informes de tercers sobre aquest tema ens aniria facilitant. I a data d'avui no sabem ni com està el tema aquest, ni si ens ha facilitat cap tipus d'informació en l'informe. Le pregunto com està el tema i, sisplau, que ens passi la informació. Y luego también una otra pregunta sobre, esta será muy rápida, si el gobierno local del municipio está trabajando en la delegación y gestión de multes a la Diputación. En principio, sembla que sí, que está trabajando, me va a comunicar.
Sí, de hecho, van portar la Junta de Portaveus.
Eso no es una mica, va en contra de la reversión que no fa molt
en la revisió d'aquesta delegació se va votar per aquest consistori. Volia que mos, quines són les raons. I un altre tema també, que és sobre el tema de la riera de carrer Montsant, carrer Bonferrada. Ahí s'ha fet un tancat. En principi, en un ròtul només, que diu en castellà reservado para mascotas y acompañantes, literalmente. Uso exclusivo de mascotas y acompañantes. Yo me pregunto, los que no tenemos mascotas, ¿podemos acceder a este recurso, a este cerrado? ¿Hay que tener mascota para llegar allí? Yo tengo que comprarme una mascota para poder entrar. Yo creo que las mascotas, no sé qué ordenanza municipal hace a las mascotas sujeto de derecho. Una pregunta. Y luego también me sobta molt que de repente el lletrero només está en castellà. Nosaltres estem a favor del bilingüisme. Jo pregaria al senyor alcalde que ha modificat el text, que no és molt afortunat, ho faci en dues llengües, en català i en castellà, perquè el bilingüisme és una cultura que jo veig que han de practicar. I després també, en comparança amb les bases per a la selecció d'un TAC, un tècnic d'administració civil, que és necessari, en les bases, en la primera part de les bases, primer requisit eliminatori, si ja no passen les següents proves, és el català, que em sembla bé que se demane català i castellà, però que sigui un mèrit, que sigui la tercera prova, l'última prova, i no la primera. Jo crec que si apostem per bilingüisme, apostem en els dos casos, en el cas aquell i en el català. Jo també voldria fer, senyor, sobre el tema de serveis socials, perquè jo, mentre repassant així per damunt, li pregunto quines actuacions està fent l'equip de govern en el tema de serveis socials. Perquè jo m'estic mirant les juntes de govern local, m'estic mirant els decrets, esperava que se convoqués la comissió corresponent de serveis socials, de benestar social, donat l'atur que tenim, la problemàtica que tenim tot, de risc d'exclusió en aquest municipi, i no he vist cap. És a dir, hi ha una agenda, hi ha un govern que suposo que governa en este tema. Quines noves actuacions ha fet l'equip? Una mica d'aigua pues seria bo que tinguéssim aquí. Luego també el tema de protecció civil. Una altra pregunta: ¿tenim algun conveni amb l'administració catalana o estatal no referent a protecció civil? ¿Tiene este consistorio alguna col·laboració amb l'associació de protecció civil que existe en Roda de Barà? Porque aquí hacemos muchos actos públicos que me parecen muy bien, pero yo no he visto protección civil en ninguno. Y luego una pregunta, señor alcalde, también. Asistimos al gobierno de Convergencia y Unión a nivel nacional, a una cierta separación. Han dimitido consejeros que antes eran de Unión. Ahora se ha generado un partido independiente, no lo sé. Eso ha ido corriendo, ha habido dimisiones por aquí y por allá. Se ha creado un subgrupo propio en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de Cataluña, no sé cómo acabará. Y yo me pregunto, y yo creo que la ciudadanía también, si esta ruptura que ha habido entre Unión y Convergencia puede afectar al gobierno local. Es una pregunta que creo que legítimamente nos podemos hacer y creo que merece respuesta. Y por último, señor alcalde, usted salió a la prensa diciendo que lo primero para usted era Roda de Bará. Me parece perfecto. Lo importante también no es lo que Roda de Bará puede hacer por usted, sino lo que puede hacer usted como alcalde por Roda de Bará. Pero yo le pregunto concretamente por el tema, y ya sé que es duro preguntarlo aquí, por el tema de su imputación por amenazas condicionadas a un funcionario público. Usted, cuando tomó posesión en el Consejo Comarcal como presidente, hizo unas manifestaciones públicas en la prensa local diciendo que en el caso de que, y no queremos, Dios no lo quiera, no es deseo de este grupo, pero en el caso de que de la imputación se pasara a la apertura de juicio oral, usted evidentemente pondría el cargo de la presidencia o renunciaría al cargo de la presidencia. Yo creo que, como usted dice, no hace mucho, Rodas lo primero. Yo creo que en este caso tampoco puede ser lo segundo, también tendría que ser lo primero.
Ja està. Moltes gràcies. Agraeix la brevetat. Senyor Ibor, si us plau.
Ciutadans solamente tiene una pregunta en la misma línea que la señora Ramírez en cuanto al centro de
Vale. Bueno. Ciudadans tiene una pregunta en la misma línea que ha seguido la señora Ramírez de Iniciativa Esquerra Unida. en cuanto al centro de día. Querría saber básicamente si este gobierno mantiene su voluntad política, y no solo política, sino económica, en cuanto a la continuidad de este centro de día, dado que en estos momentos parece ser que la situación nos está abocando a dificultades para que este centro de día continúe prestando sus servicios en Roda.
Molt bé, doncs si no hi ha cap més pregunta a efectuar, donem per tancada la sessió, no sense... Digue.
No. Bona festa major, no?
Bueno, és el que estava intentant dir, doncs no sense abans, si volen m'erigeixo com a portaveu, i si no, que cada portaveu desitgi als ciutadans de Roda, només faltaria, que gaudiu tots de la festa major, que arribeu el dia del gos ben cansats, com diem, amb molta son, i que feu tot el que pugueu perquè la nostra festa major sigui reeixida, i esperem que el temps ens acompanyi, ja que ja ha fet les tempestes d'agost abans d'hora, i puguem tirar endavant tots els actes amb molt de suport del públic. Gràcies a tots i visca la festa major.